ciutat.
Hola, què tal? Molt bon dia. Passen 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui dilluns. Comencem nova setmana, avui dilluns 28 d'octubre. Avui, d'aquí a uns moments, aquí a la ciutat, parlem a Marc Moreno, el director de Viatges Tauro i del festival Canta al Mar, que aquests dies ha inundat de música la nostra ciutat amb aquest festival de cant coral que ha portat algunes de les millors corals aquí a la ciutat de Calella. Farem valoració d'aquests moments amb el Marc Moreno, el director de Viatges Tauro i del festival Canta al Mar. Avui també al nostre plató parlem de l'agenda llatinoamericana mundial, una iniciativa que té tres finalitats: ser una eina educativa, esdevenir una font d'informació i servir com a diari. Avui ens en venen a parlar el seu coordinador, que és el Jordi Planas, i també el Jaume Pere, que és educador i autor del mapa de Peters. I a partir de les 11 farem tertúlia, com és habitual, debatrem de temes de ciutat, avui amb el Josep Maria Padilla, amb el Josep Pesar, amb el Xivin Es i amb el Lluís Barri. I avui acabarem la ciutat amb música de Queen, avui fa anys del llançament del News of the World. Era el 28 d'octubre de l'any 77, un disc que contenia cançons com el We Will Rock You o el We Are the Champions. Són alguns dels temes que tenim preparats per la ciutat d'avui dilluns 28 d'octubre, però comencem, com sempre, aquesta hora fent cop d'ull a la meteo. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Deixem enrere un cap de setmana que ha estat marcat després del canvi de temps de dimarts passat per la bonança, per l'estabilitat i per unes temperatures que, tot i que havien baixat de forma clara al llarg dels últims dies, doncs s'han tornat a recuperar i hem tornat a tenir valors realment molt sols. Sobretot dissabte i diumenge van baixar un palet, però res, poca cosa. Totes les màximes iguals o superiors als 20 graus, llevat de la zona del Montnegre, evidentment, amb més alçada, la temperatura cap als 19, tot i així, doncs no deixa de ser una temperatura molt agradable pel que fa a la temperatura diurna. Avui també han pujat les temperatures nocturnes, han pujat lleugerament, però, i de cara als propers dies, justament parlarem d'això, de molta variabilitat pel que fa a l'estat del cel, un temps de tardor, però de moment, en un primer moment bastant suau, després sembla que es vulgui convertir en una tardor més freda. I tot apunta que el mes de novembre començarà cap al 3, 4 o 5 de novembre, doncs amb unes temperatures força més baixes de plena tardor. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, avui esperem un dia molt tranquil, un dia que estarà dominat bàsicament per la bonança, però amb aquests núvols, amb aquestes bandes de núvols alts i mitjans que ens aniran creuant. Seran núvols poc importants, no cal esperar precipitacions, però tampoc tindrem el cel tan radiant que hem tingut aquest darrer cap de setmana. Com que hi haurà més núvols, la temperatura màxima baixarà un palet, poca cosa. Continuem amb un ambient suau al migdia. Els vents, per la seva banda, bufaran fluixos aquest matí, moderats aquesta tarda de Garbí, farà una bona garbinada, sobretot a la costa del centre i nord del Maresme, on pot arribar força 5. La situació marítima també s'alterarà amb maró i fins i tot alguna petita àrea de forta maró cap a última hora de la tarda a la costa del Maresme nord. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tot apunta que tindrem més sol que no pas núvols, tot i que encara quedaran núvols prims per una banda i núvols mitjans que aniran passant, però que seran poc importants. Res de pluges. Els vents en conjunt continuaran força variables i fluixos al matí, amb predomini del nord-oest a primeres hores. Després n'hi ha gent cap a sud-oest que bufarà durant la tarda, però molt més afeblit que en la jornada d'avui. La situació marítima demà amb marejol, però amb mar de fons al matí principalment, fins i tot encara quedarà una mica de maró, mentre que amb el pas de les hores ha d'anar millorant l'estat de la mar. Les temperatures, doncs, més o menys com les d'avui, tant pel que fa a les màximes com pel que fa a les temperatures nocturnes. Demà passat dimecres, doncs, tot apunta que continuarem amb bonança, però amb unes temperatures que aniran a la baixa, sobretot durant la segona meitat del dia. I dijous, probablement, tindrem un petit canvi de temps amb algunes pluges febles, poca cosa, durant el matí, algun ruixat cap a la tarda vespre i temperatures de plena tardor, temperatures clarament més baixes de cara a dijous.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Doncs aquest és el temps que ens espera per aquesta setmana. I si us heu de moure amb vehicle, sapigueu que el carrer Sant Josep, entre el pàrquing Mercat 2 i el carrer Pera, està tallat fins la 1 del migdia. També un tall al carrer Joan Maragall, entre Vall de Pedró i Capàspera, també fins la 1 del migdia. Un tall al carrer Jovara, entre Sant Isidre i Escolespies, també fins a l'una, i també fins a l'una un tall al carrer Romaní, entre carrer Jovara i pàrquing Barterina. I encara un tall al carrer Sant Pere, entre Bruguera i Sant Antoni, fins a les 12:30 i també des d'un quart de 4 d'aquesta tarda i fins a 5:45. I si heu d'agafar el transport públic, sabíeu que hi ha normalitat a la xarxa aquest matí a l'àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona. No hi ha incidències destacables en els operadors, autobusos, metro, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. 10 i 10, bon dia, Nomi Esteve.
Molt bon dia.
Comencem setmana, què diuen a comarca?
Doncs mira, comencem perquè amb una notícia que ens porta cap a la capital del Maresme, perquè alguns agents de la policia local de Mataró haurien estat els autors de diversos missatges violents contra l'independentisme a través de WhatsApp, segons avança La Vanguardia. El diari assegura que ha tingut accés a unes captures de pantalla d'un grup de WhatsApp privat de policies maresmenc en el que diversos agents de la policia local de Mataró haurien atacat de forma violenta els independentistes amb frases com "doneu-me una metralleta i acaba el problema" o "posava el 155 i l'exèrcit al carrer i això s'acaba". Altres suposades intervencions dels agents serien "una ràfega i correrien com a conills" o "si per erradicar-la hi ha víctimes, és com la guerra, moren innocents", diu un dels altres missatges doncs, justificant aquesta violència. Altres missatges doncs, parlen de la necessitat de netejar l'independentisme i tornar a la normalitat, a banda de criticar l'actitud de les persones independentistes i pronosticar un 155 per impedir suposats tractes de favor als presos a les presons catalanes. En el grup es veu que també doncs, hi ha gent independentistes que haurien criticat els seus companys i que potser serien els que han fet arribar aquestes captures de pantalla a La Vanguardia. Tot això, l'Ajuntament de Mataró, doncs, òbviament, ha obert un expedient informatiu per recopilar tota la informació possible sobre els missatges de to amenaçat del suposat grup d'agents de la policia local a través del grup de WhatsApp. A través d'un comunicat, el consistori mataroní també ha assegurat que els missatges fets públics són extractes reenviats de la manera fragmentada, no una conversa completa, i per tant asseguren que no se'n pot assegurar ni la veracitat ni l'autoria del contingut. De fet, ja l'oposició, el grup municipal d'Esquerra i Junts per Mataró han reclamat un expedient informatiu per esclarir els fets. En un comunicat, Esquerra de Mataró considera que un agent de la policia no es pot permetre ni en públic ni en privat aquesta mena d'insults i d'incitació a la violència, ja que la feina que han triat implica un comportament públic i privat presidit per la prudència i la imparcialitat. Per la seva banda, el grup municipal de Junts per Mataró ha reclamat que el cas es porti a la Fiscalia de Delictes d'Odi en cas de que es comprovi la veracitat. Per tant, a Mataró ara mateix tenen un bon pollastre, com
ja
és que dirien.
Sí, sí. Què més,
I
Naomi?
Més qüestions, perquè un grup de pares d'alumnes de les escoles de Tordera es van concentrar divendres a la tarda davant de l'Ajuntament d'aquest municipi per reclamar la jornada contínua a les escoles públiques. Diverses ampes de Tordera s'han adherit a la convocatòria de la plataforma Volem Jornada Contínua a Catalunya, que s'està duent a terme a diferents municipis de Catalunya, i aquesta plataforma el que proposa és l'establiment d'una jornada que manté el mateix nombre d'hores lectives i de menjador, però redistribueix els horaris. És a dir, la plataforma reclama fer les hores lectives de 9 a 2 i després, seguidament, aquells nens que s'hagin de quedar de menjador, doncs que després, a les 2, un cop fetes les hores lectives, es faci el servei de menjador i els pares que no puguin recollir els nens, doncs que es faci aules d'acollida.
Ah, molt bé.
Les famílies argumenten que els alumnes estan cansats, estressats i poc receptius per aprendre a la tarda i que els escolars no es queden a menjador es veuen obligats a desplaçar-se per tornar al centre amb un augment de riscos d'accidents, impacte ambiental, despeses comunitàries i casos d'absentisme. Són declaracions d'una de les impulsores d'aquesta campanya a Tordera, Noemi Romera, a Ràdio Tordera. L'escoltem.
Sí, els nens estan menys estressats, no es dormen per les tardes, els pares poden fer més la conciliació familiar, llavors també al fer menys viatges es contamina menys. Aquí a Tordera la veritat és que tenim un factor molt important i és que molta gent i moltes famílies viuen fora del poble. Això significa que hagin de fer més transports al dia i bueno, és condicioni amb l'estrès als nens, molts de viatges, hores a la carretera, fent que també que els viatges que estan a la carretera pugui passar alguna cosa.
L'objectiu d'aquesta concentració va ser fer pressió al Departament d'Educació per implementar aquest canvi. Si no s'aconsegueix, la plataforma impulsarà una iniciativa legislativa popular. De fet, Tordera no va ser l'únic municipi maresmenc, perquè a Palafolls també s'hi van concentrar un grup de pares a les portes de l'Ajuntament per reclamar doncs, també aquesta jornada continua. Els manifestants reclamaven l'opció d'escollir aquesta proposta horària argumentant que aporta més beneficis.
Sí, sí, certament els nens a la tarda estan molt més cansats.
Clar, però també hi ha els pares, no?, doncs, que diuen que treballen...
Totalment, i... totalment. Sí, sí, el que és bo per uns...
És dolent pels altres.
Exacte, sí, sí.
Doncs seguirem atents a veure com funciona, perquè està planejat que aquestes convocatòries es vagin fent cada cop amb més ajuntaments. Mm-hmm. Veurem si aquí a Calella els pares també ho reclamen.
Molt bé, Naomi, bon inici de setmana, gràcies.
Igualment, merci.
I si entreu al nostre web, a radiocalella.cat, i com a notícies destacades, el govern ofereix a l'oposició participar en el grup de treball sobre el futur de l'hospital. És un dels temes destacats. També el reportatge als carrers de Calella s'omplen un any més de cants corals internacionals en el Festival Cant. I també el vídeo de la sisena marxa de la resistència a la Llopa que s'ha fet aquest cap de setmana aquí a la ciutat. I anem a repassar, com sempre també fem a aquesta hora, algunes portades de la premsa d'avui. Comencem pel Punt Avui. Diu, mai havíem actuat tan forts i l'estat tan desorientat. És una entrevista a Jordi Sánchez, expresident de l'ANC i exdiputat condemnat a 9 anys de presó. L'unionisme, que desfila pel centre de Barcelona i fer història i clamar llibertat. Homenatge als presos polítics i doble castell inèdit a Valls. Ens fixem en la portada del diari El Periódico que diu el rebuig al procés també omple el carrer. La marxa reuneix 80.000 persones. Lluny de les xifres del 2017, la Urbana compta els assistents en cada metre quadrat. I el control horari a les empreses redueix les hores extres en un 10,4%. La portada del diari La Vanguardia també aquesta manifestació unionista pel centre de Barcelona, la manifestació constitucionalista dona una treva a PSOE, PP i Ciutadans. Al voltant de 80.000 persones es congreguen al Passeig de Gràcia de Barcelona per clamar contra el procés i demanar concòrdia. Madrid, que crea el doble de llocs de treball amb salaris alts que Catalunya i Trump que anuncia la mort del líder de l'Estat Islàmic. Dels diaris que es publiquen al conjunt de l'Estat espanyol, El País diu a la portada el constitucionalisme surt al carrer a Barcelona per exigir la fi del procés i el líder de l'Estat Islàmic mort en una operació als Estats Units a Síria. I a la portada del Mundo, també aquesta protesta festiva diu de la Catalunya silenciada. Són alguns dels titulars que podem llegir avui dilluns a la premsa. Dilluns 28 d'octubre, comencem la ciutat.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.
100 regals per als 100 primers.
Com?
Sí, 100 regals per als 100 primers clients de la nova botiga Gisc. A més, sortejos, descomptes especials i moltes sorpreses a la festa d'obertura. T'ho perdràs?
Obertura el 2 de novembre de Gisc Santa Susana. Espai Susana, al costat del Carrefour. Carretera Nacional 2, quilòmetre 673,61. El 2 de novembre. Gisc, escandinaus en descans i llar.
Cafè Club Les Palmeres. Lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. De begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres. Especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes. Hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes... I perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts... Cafè Club Les Palmeres. Avinguda Cap Aspre, Xamfrà, Diputació. Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Xacolí Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella.
Els amants de la música hem xalat aquests dies, mare meva. Que bé que ho hem passat amb aquesta nova edició del Festival Canta al Mar. Marc Moreno, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Director de Viatges Tauro i del Festival Canta al Mar. Jo, Marc, com a amant de la música, t'haig de felicitar, us haig de felicitar, perquè quina delícia.
Que bé sentir aquestes paraules.
Quina
moltes
delícia.
Gràcies.
Escolta,
moltes gràcies.
El mal temps us va acompanyar amb l'inici del festival, vau fer la presentació a la Polivalent. Què tal va anar?
Doncs, com solen dir, doncs el mal temps, bona cara. Gràcies a Déu que a Calella tenim els espais i els recursos que si realment fa mal temps, per les actuacions que estan previstes a fora, les puguem traslladar a dintre de lo que és en aquest cas, i també per Sky i Amplitud, la fàbrica Llobet. Va anar molt bé, va anar perfecte. Uh-huh. Tots van estar encantats i ningú... Va fer gairebé allò de dir de menys, perquè hi havia uns quants repetidors del que era el Parc del Mau. Clar, és diferent, no és el mateix quan tens realment la viada fantàstica i estàs a fora, que no quan has d'anar a un lloc a dintre, però independentment, molt bé, molt bé.
El Cant al Bar, dèiem, ha inundat de veus úniques la ciutat. Hi ha hagut música a tots els racons. Anaves pel carrer i veies una coral que assajava enmig del carrer, que anaven cantant pel carrer...
Sí, això és habitual uh-huh. entre el que són les persones que són els cors i que venen a cantar. Independentment del que són els seus programes, les actuacions, si els concerts lliures a les places o sigui la competició a dintre del que són els espais tancats, ells quan es mouen caminant, fent un tomb i mirant les ciutats, la seva felicitat es produeix a través del que és la música i el cant. I així ells ho volen i els hi agrada compartir-ho amb tots nosaltres.
Creus que l'edició d'aquest any ha tingut alguna cosa diferent a les altres edicions, Marc? A part del mal temps que ens va acompanyar al començament...
Mira, el caliu de les persones és extraordinari de la manera com són. I a Bontes això ho hem tingut des del primer Canta al Mar allà en l'any 2012. I a Bontes, com a novetats, ja havíem explicat que ha vingut a la inauguració la Copla Sant Jordi, que probablement sigui la millor copla sardanística que tenim a Catalunya. Després també ens han vingut a ballar una sardana, també un grupet d'amics que es diuen Mans d'Amigues, fantàstic, tothom ho va gaudir molt, introduint novetats la famosa cançó de Canta al Mar que composa l'Òscar Boada, que és el director artístic de Canta al Mar i també el director des de fa més de 30 anys del cor Vivaldi, que són els petits cantors de Catalunya. I hem introduït enguany a el que és el festival la categoria musical de gospel, on hem tingut un parell de cors que ja són coneguts a nivell mundial i han gaudit moltíssim a Calella i suposem que per la propera edició igual aquesta gran... anem a dir, selecció musical que canten tots els cors, uh-huh. doncs amb el gospel suposem, o volem, ens agradaria molt, de que també en vinguin més, perquè realment és fantàstic tot el que ens ha encantat.
De fet, jo vaig ser al concert de divendres a la Sala Mozart, un d'aquests grups de gospel va actuar i era per treure's el barret, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
La cançó que ha composat l'Òscar Boada, sí. Com ho han fet les corals per aprendre-se-la? Els hi van enviar uns mesos abans o com ha estat això?
Una vegada que la cançó estava feta, el que era la lletra, ja els hi va enviar a tots perquè se la poguessin estudiar. Uh-huh. I al cap de poc temps després, que tot el que eren els lírics, la part musical també ja estava posada, llavors també ho va enviar. Llavors les persones, abans d'arribar a Calella, doncs tenen el temps de poder fer els assajos necessaris per saber-se la cançó.
Torno a fer referència al concert de divendres a la Sala Mozart, sí. Perquè sí que és veritat que el teatre estava ple, però hi havia molts estrangers. Tu creus que la informació del Cant al Mar arriba als ciutadans de Calella?
Home, jo diria que sí, perquè independentment de tot el que són els pòsters, els programes, els flyers petits, tot el que és la premsa, tot el que són els anunciats, sigui a través de la xarxa social, sigui a través dels ròtols lumínics que té Calella, amb força temps d'anticipació s'anuncia. I també un parell de setmanes abans estan penjats tot el que són les pancartes en els carrers, en la plaça del Mercat, a la fàbrica Llobet, al carrer Església, plaça de l'Ajuntament, plaça de l'Església, que jo penso que la majoria del ciutadà de Calella ho sap, i el que segueix la ràdio, sobretot. T'ho dic perquè moltes vegades, depèn quins puestos, a mi també, de tant en tant, em paren persones, me diuen, noi, poder no ens coneixem gaire, però t'hi vist i felicitats. I dius, molt bé, sí. I com ho hem de fer, això? I és una cosa molt agradable.
Sí, sí, sí. És un festival que és un concurs.
Sí, és una competició. Nosaltres tenim sempre una part de competició a dintre de les categories musicals diferents, els quals jutgen, són uns jutges musicals que tot deixen de ser grans compositors, directors de corals arreu del món, igual que dirigeixen orquestres, i aquest és un jurat internacional que fa totes les avaluacions a el que són els cors que canten.
Molt bé, Marc, vols dir alguna cosa més?
Doncs simplement donar les gràcies a la ciutat de Calella, donar totes les gràcies al ciutadà de la bona acollida i en aquesta setmana no oblidar a totes les persones que, com se sol dir, a darrere de l'escenari han fet una feina increïble i impecable perquè tot això sortís en endavant. Gràcies doncs, a tots.
Enhorabona, Marc, per la feina.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, gràcies.
Bon dia.
Un terreny preparat per aprendre. Tens un llapis per dibuixar tot allò que tu hi voldries veure. Deixa anar la imaginació, vola ben amunt, sempre atenta al caure. Seré aquí quan et senti plorar. Tinc tantes coses per explicar-te. Això és un lloc estrany, amb tants colors, moments de llum i foscor. Tan sols vull dir-te que quan ho vulguis jo seré al teu costat, un punt fixat, etern i atemporal. Sóc jo, sóc jo, qui pot donar-te la mà perquè aprenguis a viure. Ets tu, ets tu, qui dona més sentit al meu camí. Sóc jo, sóc jo, vol mostrar-te aquest món en el que ens toca viure. Ets tu, ets tu, qui em fa feliç, qui em fa feliç. Ser valent, impacient, imperfecte,
esperar o caminar sense pressa, tenir por i no saber d'on ve, plorar i ser fort, fidel al repte, estimar fins que faci mal, viure dins un joc ple de realitat, escoltar a qui tens al teu costat. Això és un conte de fades i monstres, tot és inesperat, res no està escrit, però pots sentir-te tan viu. Estén les ales, obre les portes, trenca els estereotips, vés més enllà amb aquests ulls innocents. Soc jo, soc jo, qui pot donar-te la mà perquè aprenguis a viure. Ets tu, ets tu, qui dona més sentit al meu camí. Soc jo, soc jo, qui vol mostrar-te aquest món en el que ens toca viure. Ets tu, ets tu, qui em fa feliç, qui em fa feliç. Soc jo, soc jo, qui pot donar-te la mà perquè aprenguis a viure. Ets tu, ets tu, qui dona més sentit al meu camí. Soc jo, soc jo, qui vol mostrar-te aquest món en el que ens toca viure. Ets tu, ets tu, qui em fa feliç, qui em fa feliç.
Calella TV. Segueix-nos, participa i comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella, a la mateixa Nacional 2. Decofred.com.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella
mans. És l'agenda llatinoamericana del 2020. Avui ens en venen a parlar el seu coordinador, que és el Jordi Planes. Hola, Jordi.
Hola, molt
bon
dia.
Bon dia. I el Jaume Pera, que és educador i autor de l'edició d'aquest any del mapa de Peters. El lema d'aquest any, Societat 4.0, nou relat, nous reptes. L'agenda llatinoamericana cada any té un lema diferent.
Sí.
Ens pots explicar una miqueta per què heu triat el d'aquest any?
Sí, sí, aquest any ja fa 29 anys que traiem a la llum aquesta eina pedagògica, aquesta eina de lluita, aquesta eina de reflexió, aquesta eina per obrir debats i per anar creant un altre món que creiem que és possible que tots puguem viure algun dia dignament lliures i feliços tots. Per tant, cada any tenim un tema per aprofundir, per a debatre, per fer pensar, crear pensament. L'any passat, jo he dit aquest any que encara estem ara, el tema era les grans causes allò petit,
sí.
Però ha anat sortint el tema de l'ecologia. De fet, l'agenda té quatre potes essencials, que és la causa de gènere, la causa indígena, la causa negra i la causa ecològica. Per tant, tot aquest treball va una mica, diríem, influenciat per aquest esperit, per aquestes grans causes. Però creiem que aquest any el tema és prou important, prou cridaner, per el que ens ve al damunt, aquestes noves tecnologies.
Bueno, i que ja no són tan noves.
Ja no són tan noves.
Clar, parlem de noves tecnologies, realment, ja no en tenen res, no?
Sí, però,
perquè ja fa temps que les maneguem.
Però el que ens ve al damunt que ara, si no hi ha un compte... Si no hi ha una... ja hi són. Per tant, fins a quin punt podem anivellar els valors humans amb aquestes noves tecnologies. Llavors està aquí la qüestió. De qui està en mans... O sigui, el debat de tots aquests articles que hi ha aquí, de qui està en mans i com serà encara aquest futur, d'aquí 10-15 anys, la feina, qui tindrà feina si tots són robots i els robots es tapensaran i tot. Llavors, sí que ja està al damunt i per això en diem el tsunami, que algú ja ha copiat una mica aquest tema, però bueno, ens sembla molt bé, però ho hem volgut qualificar, doncs, això, doncs, el que sí que ja ho tenim, però el que ens ve al damunt i que, per tant, hem d'estar molt alerta com i de quina manera podrem humanitzar i podrem saber trobar el punt clau que no es creïn més desigualtats, no es creïn més injustícies, perquè de qui està en mans tota aquesta informació?
De qui està en mans, us ho pregunto. Va, Pere.
Bé,
Jaume,
sí.
Perdona, Jaume,
no, sí.
De qui està en mans?
Bé...
Dels de sempre?
Sí, el tema és que cada vegada ha caigut una revolució, no? Les revolucions aquestes en diuen la 4.0, i des de que quan la ciència i la tecnologia ha avançat, sigui per la màquina de vapor, sigui per l'electricitat, la mecanització, tot plegat, i ara estem assistint a una gran revolució, no? I el que és important és veure les repercussions, les conseqüències de tots aquests canvis, perquè tot això, tot qualsevol revolució que hi ha hagut, ha afectat a la societat, a les relacions socials, i aleshores hem de veure si de quina manera repercuteix en el món del treball, en el món de l'educació i sobretot de la gent més, diguéssim, més feble, no? És a dir, si realment hi haurà el que se'n diu un darwinisme ecològic, és a dir, el darwinisme és, segons la teoria de l'evolució, no? Aquells que no es poden adaptar o que no tenen accés, doncs queden a part, no? O desapareixen.
Quants anys fa que s'ha dit a la gent de llatinoamericana?
29.
29.
Sí, va néixer l'any 92, de la mà d'en Pere Casaldàliga i Josep Maria Vigil. I després ha plogut molt, perquè ara hi ha aquest llibre clàssic, que és patrimoni de la humanitat, ja està cedit en els països, en els idiomes, una vintena de països i 5 idiomes, entre ells el
guabès. De fet, ho tenia jo apuntat aquí, 14 idiomes, sí, no? En 5 llengües diferents.
No, sí, idiomes, en aquest moment són...
Català, castellà, anglès, francès i portuguès?
Correcte, sí.
Ho tinc bé, però són 14 països, eh?
Sí, cedit a 14 països. O sigui, cada país té la seva edició pròpia. A Catalunya tenim la nostra pròpia edició, que vol dir que l'enriquim amb textos molt propis d'aquí a casa nostra.
Sí.
Perquè hi haurà temes que, per exemple, seran de molta importància en un país determinat, a Llatinoamèrica, a Centroamèrica. Nosaltres ens interessa aquest tema i que, per tant, ho podem veure d'aquesta manera. En canvi, nosaltres diem aquí, enfocat d'aquesta altra manera, serà més ric, serà més pedagògic. Per tant, cada país pot afegir, treure i posar articles que creuen que poden enriquir més la gent, inclús efemèrides. Efemèrides que potser en un país determinat no es podem posar totes, les que hi ha aquí, però bueno, hi ha efemèrides que són molt nostres. Per exemple, aquí a casa nostra hi posem, inclús la foto, de personatges com en Quim Vallmajor, en Joan Alzina, que van ser dos capellans que van ser assassinats, un a Xile i l'altre a Ruanda.
Mira, ara veiem aquest spot que ens heu, que ens heu fet arribar. No?
Sí, com veieu, és una agenda i com a agenda és un pretext, és una excusa.
Sí, a més, cada dia, en el dia, per exemple, jo què sé, ara tinc...
Llavors aquí posem un personatge, que és la Maria Santana, que és una dona que va morir al meu costat, a Nicaragua, mentre estava militant amb la gent de Llatinoamericana en un accident.
Al teu costat?
Sí, pràcticament al meu costat, perquè em venia a buscar a mi precisament per compartir la campanya que en diem d'anada i tornada a Nicaragua. I mentre estava en camí, va tenir un accident i va morir, cap de pocs dies. I el que més em dol, que aquesta dona, Maria Santana Roche, si hagués sigut atesa en un hospital i en unes condicions aquí a casa nostra, aquesta dona estaria viva.
Segurament.
I allà va morir. És terrible, no? Les diferències, i això et mostra i et fa pensar les grans diferències que encara existeixen en uns països i en els altres, no? Els que ens diem del nord enriquits industrialitzats i els empobrits, els del sud encara comunitzats.
I amb aquests 29 anys, amb aquesta pedagogia, a través de l'agenda, hem avançat amb algunes coses?
Jo crec que amb algunes coses sí. Per exemple, a nivell ecològic s'ha creat una sensibilitat i una opinió pública que anys no hi era. I nosaltres hem dedicat dos agendes especials amb el tema ecologia, la profunditat. Simplement és això, crear consciència. El món està malalt. I el món no canviarà si no creem consciència, si no obrim els ulls, si no despertem, i sobretot si no fomentem els valors humans.
I a vosaltres, Jordi, Jaume, de què us ve la relació amb la gent de llatinoamericana?
Molt senzill, nosaltres estàvem a Justícia i Pau, i encara d'alguna manera estem a Justícia i Pau, ens arriba aquesta agenda, aquesta eina, des dels comitès d'Escorromero, i diem, home, aquí se pot treure el suc, i doncs per què no comencem una campanya amb aquesta línia de fomentar els valors? Llavors, perquè aquest missatge es faci extensible a tota la societat, fan falta recursos pedagògics. I per això, anant naixent, molt de la base, molt del voluntariat, la gratuïtat, gratuïtat com una altra forma d'entendre la vida. Per tant, tot el treball que està fent és d'una forma gratuïta. Doncs anant naixent tots aquests recursos pedagògics. Vídeos, llibres, materials, aquest conte que veiem aquí, calendari,
el mapa
Peters, sí. Tots aquests recursos pedagògics són, han nascut de baix, dels professors que saben el que és treure la pols a l'aula, com ell, no? Que ha sigut professor. I per això doncs, s'han fet fent extensiva sobretot a les nostres comarques, l'Alt Maresme, les comarques de Girona, Catalunya, les Illes també, però sobretot aquí. Per tant, per què i com? Ens va venir així, dels comitès d'Escorromero, però hi ha l'avantatge que, Berta, tot i que els comitès d'Escorromero i Justícia i Pau són organismes confessionals, l'agenda no és confessional, va més enllà, és aconfessional. Per això es crea un comitè que se'n diu Comissió de l'Agenda Llatinoamericana, que som els que coordinem tota aquesta campanya. Ara, en aquest moment, ja estem, diríem, en el fort de la campanya. Hi ha hagut una preparació que en diem precampanya, estem ara amb la campanya. I que, per tant, properament també es presentarà a Calella.
Sí, el dia 12 de desembre, eh?
Exactament.
Encara tenim el lloc per confirmar, però en qualsevol cas, 12 de desembre, amb la presència de l'Arcadi Oliveres.
Sí, vindrà un personatge que ha escrit moltes vegades a la llegenda, que està en sintonia al 100%, gran company nostre, l'Arcadi Oliveres, doncs el tindrem el dia 12 aquí, a les 7 de la tarda, no s'ha confirmat el local. I llavors, bé, a molts llocs aquí es presenta Pineda, Malgrat, Blanes, bueno, Girona... O sigui, són cap a 50 actes de presentació, les universitats, els centres de recursos pedagògics de Catalunya tots tenen l'agenda i el calendari, el mapa, el dibuix que va sortint... És a dir, hi ha una campanya que hi ha la particularitat que és del qui se la fa seva. La plana 4 diu que aquesta eina és propietat del poble llatinoamericà, que dona permís per copiar, citar i reproduir lliurement el que es vulgui, sense demanar permís. Ara mateix hi ha un article, que és de Jordi Coromines, que parla de la manipulació que hi ha, sobretot en les campanyes electorals, de com es manipula. I és molt interessant.
Mira, doncs, ho tenim a tocar.
Exacte. Doncs, què fem amb aquest article?
Ho tenim a tocar.
El retallem, l'adequem i el posem en un diari. I ho copiem en un diari. I llavors, per això té una repercussió, diríem que a vegades no ho saps fins on t'arriba. Però que mentre hi hagin mitjans com vosaltres i diaris, i bueno, ara aquesta setmana passada o l'altra va sortir un reportatge molt important de dues planes amb fotografies del calendari solidari, que és, que és molt interessant.
Que ens l'han portat també, que
sí,
és molt xulo,
que per cert,
eh?
Que crea, hi ha creat polèmica.
Per què?
Perquè hi ha personatges que incomoden a vegades. Per exemple, hi ha un personatge que va denunciar els crims d'estat d'Europa, d'Estats Units, i aquest personatge, doncs, per les raons que siguin, el van empresonar, estava a Anglaterra, com es deia aquest personatge?
L'Assange.
I resulta que, sigui per la CIA, sigui pel que sigui, doncs, per justificar aquesta persecució, l'acusaven d'una violació. Hi havia un tribunal de Suècia que el buscava per la violació d'una dona. Llavors, aquí sortia això. Però ara ja no els interessa. El que els interessa és el gran poder, Estats Units, sobretot les grans empreses, allò que aquell va denunciar en noms i cognoms, en cara i ulls, emmudir-ho, tancar-ho i fer-ho desaparèixer. Per tant, aquest personatge ho posem al calendari. I a més, hi ha un article de la Teresa Forcades a Nova Agenda que parla d'una entrevista que ella va fer en aquest company. No?
I a l'era de la llei Mordassa, en la que estem immersos, vosaltres que denuncieu totes aquestes coses, rebeu alguna pressió per no dir segons què?
No.
Bueno, hi ha un article que en parla, Terradellas, la Mònica Terradellas, que és advocada de Girona, i ella parla com a partir del 15M i altres accions que van haver contra la guerra d'Iraq, etcètera, doncs tota aquesta cosa va molestar des de dalt, diguéssim, i van dir, doncs hem de
des de dalt, em parles d'aquí?
Sí.
Em parles de Catalunya? Sí. Em parles de l'estat espanyol?
Bé, el del 15M va ser de tot l'estat, no? Sí, i també es va estendre a Estats Units, etc.
Sí, però la pressió va venir d'aquí.
Clar, ella diu, la Mònica Tarradellas, que és un dels articles que hi ha aquí, que la llei Mordassa només es pot entendre en aquest context, de dir, bueno, hem de controlar això perquè la gent aquí està protestant i volen canviar les coses, mm-hmm. no? I malgrat que han promès de derogar-la, encara no ho han fet, no? Ella també parla del gran control que hi ha des de... Bueno, que ens tenen controlats i a vegades cedim fàcilment les nostres dades i tot sí, plegat. Sí. Perquè fins i tot que allò que apretes m'agrada i tot plegat, després t'envien propaganda segons el teu perfil.
Sí,
no?
Sí, és curiós, eh?
Sí, vull dir que...
Segons quines sí. pàgines visites, de cop i volta, després... comences a rebre correus electrònics...
Sí, perquè ja tenen fitxat.
Quan tu no has donat les teves dades. No?
Ella també acaba sí. l'article perquè també és una de les coses que intenta transmetre aquesta agenda, que és com afrontar tot aquest canvi amb esperança. No? Mm. També diu la Mònica Tarradellas, al final, que si bé per una banda hi ha més control, també per l'altra les xarxes socials han permès les grans mobilitzacions. La gent s'ha pogut organitzar i bueno, aquí a Catalunya mateix hi ha hagut manifestacions que sense internet, vull dir, sense els mòbils i tot plegat, impossible organitzar-ho.
El que està passant a Catalunya també queda reflectit en aquesta agenda llatinoamericana d'aquest any?
Evidentment. Doncs hi ha articles, com deia, que, per exemple, a Llatinoamèrica pues, no estaran al lloro del que està passant a Catalunya, ni tampoc a Xile doncs, tenen els seus problemes i el Salvador. Però, en canvi, aquí tenim un de molt proper amb el nostre i no faltaria més... que les grans causes en allò petit que diem, i evidentment que aquí queda reflectit en articles que hi ha un objector de consciència
dels... Martí Oliveres.
Martí Olivella, sí. Que té un article.
I també en Francesc Escribano.
Francesc Escribano.
Que, sí, sí, sí.
Ell parla de que en èpoques anteriorment hi havia la censura. És a dir, el sistema, diguéssim, utilitzava la censura i el que es tractava és de que apagar, anul·lar les informacions que no surtin, etc. I ara, a l'època actual, el que es tracta és d'intoxicar, bueno, produir, no, al revés de la censura, posar molta més informació de manera que la gent hi ha una confusió total. No? I a vegades crear un relat i anar repetint-lo mil vegades fins que fins i tot la gent hi col·labora, anar enviant missatges que potser poca gent comprova si allò...
Quina... Doncs és allò que diem, una, sí. una mentida dita 100 vegades es converteix en una,
clar,
en una gran veritat.
I per exemple,
no?
Hi falta sí, un esperit crític, que és el que des de l'agenda també es propaga, de dir, bueno, hem de tenir un esperit crític i en el cas concret de coses que t'arriben, perquè a vegades en un minut te poden arribar en el món, hi ha milions de missatges que s'envien, no?, en un minut. I aleshores, doncs bé, jo per exemple vaig descobrir que hi ha una adreça que diu maldita ponés, que es dediquen a veure aquests bulos que corren, no?, sí. Però documentat, eh? Mm-hmm. Vull dir, nosaltres, i a més te donen un número mòbil, i vosaltres si sabeu una cosa que no és dubtosa, doncs enviem-nos la informació, ho investiguen, i d'una manera molt, molt rigorosa, eh? Mm-hmm. Vull dir, que val la pena i no és tan difícil, eh? Vull dir, poses l'adreça aquella i ho pots comprovar.
I aquest reflex del que està passant aquí a Catalunya, sí. En quina data ho heu situat? Bé. En algun dia en concret? Hi ha algun dia en concret
no, o sigui, ja
d'aquesta agenda que està marcat, per exemple,
no,
l'11 de setembre?
No, vull dir, aquests articles van ser escrits ja fa mesos i mesos sí. que van escriure.
Sí. Però, per exemple, deixa'm buscar l'11 de setembre. Què hi diu l'11 de setembre? Ho teniu present o no?
L'11 de setembre? Bueno, per això 1 d'octubre. Tu mira 1 d'octubre.
1 d'octubre, per exemple.
I tu busques 1 d'octubre i en què diu?
L'1 d'octubre, a veure, el tinc aquí.
Sí, tu busco.
Comença la guerra... Ai, aquesta dreta tan petita que jo cada dia veig menys, eh? Bé, violenta representació del govern espanyol contra els participants en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya, un miler de ferits.
Bé, per tant, sí, sí. És una efemèride molt nostra, que no es posarà a Llatinoamèrica, però sí que hi posem nosaltres.
Sí, sí.
I com et deia, aquí la foto doncs, que hi surt en Joan Alsina, de Quim Vallmajor, la Maria Santana, és molt nostra. I per tant, aquest avantatge. Tenim a cada edició l'autonomia perquè aquesta obra clàssica, aquest llibre, perquè és un llibre amb 60 articles, mai hi havia hagut tants articles en els 29 anys. Aquest any ens hem passat una mica, però no ens hem passat, perquè hi ha articles que són més curts, que només són d'una pàgina, i per això ens dona peu. Però sí que hi hem afegit més articles que altres anys.
Un important equip de recerca doncs, que té l'agenda llatinoamericana. Quantes persones treballeu perquè aquesta agenda surti al carrer?
És el que coordina l'edició, que és Jordi Pujades, hi ha un del Salvador, que es diu Josué Alemán, I després en cada país, doncs, cada qual aporta allò que pot, és a dir, se va socialitzant. Fins ara no era tan socialitzat i era el Josep Maria Vigili que ho portava més, era més vertical. Però aquest any ja anuncia Josep Maria Vigili en Casal d'Àliga que ells ja es despedeixen. En la introducció aquí ja diu que es despedeixen. Es despedeixen però que continuen d'alguna manera fent de puntador a darrere. O sigui, si tu mires a la introducció, al final de tot hi ha una despedida, que, bueno, que tampoc podria estar en despedida, diu textualment, a la pàgina 11, diu, és un bon moment aquest de la revolució tecnològica per canviar de mans el timó. Diu, en Pere Casaldàliga i en Josep Maria Vil aprofita per acomiadar-nos sense soroll ni distraccions. Per tant, crec que l'equip que portarà el timó, l'entorxa, segurament ho farà un xic diferent. I no hi ha mal que bé no vingui. A vegades no és fàcil trobar qui reemplaçar, però no podem deixar de cap manera una eina mundial única al món, algú diu, poder-la deixar perdre per crear pensament, perquè mai com ara necessitàvem que despertar, que tinguéssim despertadors de consciència com és l'agenda llatinoamericana, que com dic, és un llibre. Això d'agenda insistixo molt sempre que és una enganyifa, que és un pretext.
Bueno,
hi ha algú que ho fa servir com a agenda.
És un 3 en 1, no? És un 3 en 1. Escolteu una cosa, i com, amb quins diners surt al carrer l'agenda? Perquè estava llegint que té un pressupost de 56.000. 500 euros?
Sí, bueno, aquest és el pressupost que no hi arribem mai, perquè, esclar...
Però d'on surten aquests diners?
Sí, molt fàcil. Aquests diners, doncs, surten d'alguns ajuntaments. O sigui, hi ha un projecte en el Fons Català, que és on hi ha la majoria d'ajuntaments. El cas de l'Ajuntament de Calella, doncs, fa una aportació i aquests diners van automàticament a Cuba, per a l'edició de l'agenda de Cuba.
Ah.
Sí, per què? Perquè Calella...
I quants, sabeu quants diners són?
2.000.
2.000 euros.
Algun any havia sigut 2.500, però són 2.000 que va per l'edició de Cuba. Perquè a Cuba els llibres no es venen. Es venen un preu simbòlic. I vol dir que l'agenda, doncs, pràcticament es regala. I algú l'ha de subvencionar. Llavors això és el que diem d'anar i tornar.
És a dir, l'Ajuntament de Calella subvenciona l'agenda llatinoamericana que s'ha dit a Cuba?
Correctament. Per què? Perquè aquí hi ha com una espècie de germanament o d'intercanvi mutu, perquè hi ha un cubà que està en relació, que treballa aquí amb la gent i treballa amb la gent d'allà.
Bueno, aquí n'hi ha molts de gent, aquí hi ha molta gent que va viure a Cuba i que...
Sí, però no, aquí hi ha un cubà, Andrés Marí.
Ah, sí, home, i tant.
El coneixes?
I tant.
Doncs l'Andrés Marí, ell és el que té la relació, que està en sintonia amb la gent, que treballa amb la gent i que fa de pont, precisament, amb aquesta anada i tornada. Per tant, hi ha una part d'aquesta campanya que diem d'anada i tornada. I per tant, si hi ha països que no tenen els recursos per poder tirar endavant la campanya, per poder fer una edició digna, doncs des d'aquí nosaltres hi aportem.
Clar.
I, per exemple, són, què sé jo, són 3.000 al Salvador, 3.000, etcètera, etcètera. Però sempre un pla d'igualtat i un intercanvi mutu. I això és molt important.
El Jaume Pera és educador i és l'autor del mapa de Peters d'aquest any, de l'edició d'aquest any de l'agenda llatinoamericana. Explica'm.
Sí, bueno, el mapa
Peters...
Què té d'especial
aquest mapa de Peters?
Sí, el Peters és un geògraf que va proposar una nova edició de, o representació del món en un mapa, no? Com que hi ha una distorsió del passat de tres dimensions, que és la bola del món, a un plànol de dos, doncs hi havia un mapa del Mercator que exagerava les proporcions dels països del nord. Clar, això també era una mica capciós, no? O sigui, hi havia un missatge subliminal de pensar que els països del nord eren superiors. Per exemple, Sud-amèrica era més petit, el continent sud-americà, que Europa, quan ho és més gran. O la Índia, que és tres vegades més gran, sortia més petit que la península escandinava. Aleshores, la ONU va adoptar aquest mapa, en el qual hi ha una representació exacta de la superfície de cada país. Vull dir, això es pot fer, hi ha un professor de matemàtiques del meu institut que feien un exercici de comprovar-ho, amb un paper milimetrat, comprovaven i després miraven els quilòmetres quadrats que tenia i coincideix. Cosa que l'altre no exagerava les proporcions. Aleshores, el que es va fer és, a partir d'aquesta proposta de representació dels continents, pintar cada país segons el color de l'índex de desenvolupament humà que publica l'ONU cada any. O sigui, les Nacions Unides publiquen com es desenvolupa aquests països en funció de l'esperança de vida, no només del producte nacional brut, sinó també l'esperança de vida, el grau d'educació de la població, la sanitat, i a partir d'aquests paràmetres es classifiquen. I aleshores, veient el mapa, ja veus uns colors que predominen de països molt desenvolupats, com Noruega, que està al davant de tot, es classifiquen, de l'1 fins al 200, i aleshores el número 1 sol ser Noruega, oscil·la d'un any a l'altre, però bueno, els que estan a dalt quasi que no es mouen. I després hi ha altres que sobretot es concentren en els països subsaharians, a l'Àfrica Central, que estan ja doncs, a un nivell més baix.
En el cas d'Espanya?
Bueno, és una situació de país desenvolupat, vull dir, està a la franja alta, però la majoria de països europeus estan a la franja alta, desenvolupament alt, després mitjà, que passa que també l'últim estudi, l'últim informe de l'any passat, parlava del desenvolupament, també mirar-ho així en perspectiva, no? A partir de molts anys, no només d'un any a l'altre, i aleshores el que s'observa és que hi ha hagut una millora en quantitat. És a dir, països molt, molt empobrits ja no estan tan empobrits, però ara el tema que l'ONU remarca és la qualitat. És a dir, cada una d'aquestes coses que...
La qualitat índex, de la vida.
De la vida, l'esperança de vida. Per exemple, el tema de la igualtat de gènere, també. El tema ecològic. Uh-huh. Tot això s'ha d'anar introduint. I són uns paràmetres que és molt important tenir-los en compte. No només de dir, bueno, mira, normalment a les notícies es parla del PIB, del creixement econòmic, tot plegat, però hi ha altres factors. Sobretot hi ha altres índexs, com els de desigualtats. Vull dir que pot ser que un país figuri bastant amunt, com Espanya, però també hi ha moltes desigualtats i aquestes van creixent. Vull dir que un dels informes que fa Intermón cada any també és sobre les desigualtats, no? I el que veus és que hi ha, per exemple, 26 persones multimilionaris que tenen tanta riquesa com 3.800 milions de persones, la meitat de la població mundial. Però és que aquest número de multimilionaris, de 23, potser l'any passat o fa dos anys era 46 i fa tres anys eren 87. Vull dir que es veu que es va al món, doncs, les desigualtats van creixent. I aleshores hi ha uns índexs que mesuren dintre de cada país si aquestes desigualtats són grans o no. Diríem, Espanya està molt avançada, està a dalt de tot, sí, però i les desigualtats? Doncs potser és dels pitjors d'Europa.
Amb la compra d'aquesta agenda ve tot això? Ve el mapa de Peters, ve el calendari...
Sí, tot es troba a la web.
Tot es troba a la web. Perquè l'agenda quan es podrà començar a comprar?
Ja.
Ja està a la venda?
Sí, està a la venda. Inclús està penjada a internet.
Val,
és a dir, que no anem a vendre un producte, ni molt menys, sinó que el pot baixar per internet i pot fer el que vulgui.
Molt bé, però
a llatinoamericana.org.
Però està bé tenir-la amb suport i fer-la servir com
sí,
agenda.
Sí, és barat, eh?
A quin preu?
A 8 euros al públic. Per tant, ho podeu trobar...
A 8 euros?
Sí, a la llibreria. No trobeu cap llibre clàssic com aquest, amb 60 articles, que preus, perquè, a més, només traduir-lo al català ja val 5.000 euros. O sigui, imagina't.
Vaja, que estireu els diners com un xiclet.
No, tenim una subvenció, no? No, tenim una subvenció perquè tenim una infraestructura.
Ja.
Tots treballem de franc, però tenim una persona que està a mitja jornada.
Tots treballeu de franc?
Sí, menys una persona que està a mitja jornada.
Esteu jubilats i...
Esclar, per això estem aquí, perquè estem jubilats. Ja
n'hi ha que també treballen i també a l'hora
sí,
dediquen hores voluntàriament,
no?
Té molt de mèrit.
Però per exemple, els que treballen no, segurament tindrien dificultats per venir una hora determinada aquí.
Sí, clar, aquestes hores no vindrien.
Sí,
jo, clar, fa molts anys que hi col·laboro, però mentre era professor no podia venir
no podia.
Aquesta hora.
Clar, però segurament trobaves hores per
sí,
també col·laborar-hi.
Sí, evidentment,
no?
A la tarda, al vespre. Sí.
Quina sort en tenim, jo no em cansaré de dir-ho mai, de gent com vosaltres que treballa altruistament per millorar el món.
Bé, és una manera de complir amb el que considerem que és el nostre deure.
Sí, el deure que hauríem de tenir tots, no?
Llavors ens creiem que a vegades la felicitat està en el consumisme, i la felicitat no està en el consumisme, perquè els cotxes no parlen, tenir més vestits no parlen, i jo sóc més feliç com puc compartir avui aquí vosaltres, com puc compartir un cafè amb un altre, com puc... Hi ha tantes coses a la vida que ens poden... ajudar a sentir realitzats. Jo crec que la vida no té sentit si no ens plantegem treballar per unes causes, unes grans causes. La vida no té sentit. Quin sentit tindria la vida si no tinguéssim també aquesta esperança que parlava ara i que ens parla aquest any en Casal d'Àliga.
Sí.
En Casal d'Àliga...
Em diuen que estem fora de temps, ja quasi.
Té unes frases, si permets, només
aquesta frase. Quan ens queda, Jordi? Quan ens queda?
Sí.
Un minut.
Una frase diu, la solució sempre és l'esperança.
Sí.
L'esperança, però, que es posi a fer feina, que sàpiga viure el dia a dia i que miri de fer amb els altres el treball de la justícia i l'alliberament. Això ho trobareu a la plana 251 de l'agenda llatinoamericana.
Espero que quan vingueu l'any que ve, amb l'agenda del 2021, haguem guanyat amb alguna cosa.
Farà 30 anys ja, segur que sí.
Jordi i Jaume, gràcies per la feina.
A vosaltres.
Notícies, les 11 i tertúlia. Seguim a l'FM, fins ara.
Moltes gràcies.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ante ese increíble, descomunal, inigualable y sabroso solomillo de Kobe de 300 gramos, tu boca no tiembla, ¿no? Dice...
Pues sí que está en su punto, oye.
Ven a Vital Dent y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico.
A Vital Dent estem compromesos amb la teva salut bucodental i amb la de la teva família. Vital Dent, carrer Sant Jaume 383, Calella, entre els carrers Amadeu i de la Indústria.
Doncs obrim aquest espai de debat, com fem sempre a aquesta hora. Avui a la tertúlia m'acompanya el Josep Maria Paella. Què tal, Josep Maria?
Hola, bon dia.
El Lluís Matas, hola, Lluís.
Hola, bon dia.
El Josep Maria Basar. Ai, té Josep Maria Basar. El Josep Basar.
Bon dia,
alcalde. I el Xavier Nogués.
Hola, bon dia.
Jo els hi deia, per on voleu començar? Perquè tenim tants temes que bullen damunt de la taula que jo ho deixo a les vostres mans.
Que arrenquin, Xavier, explicant una mica el tema aquest que volen preparar una consulta.
Voleu preparar una consulta sobre el tema de l'Aldi, que hi ha novetats avui també. Els comerciants sembla que han retirat les al·legacions contra el conveni de l'Aldi que havien fet. Què, Xavier?
Sí, com parlàvem previ a la tertúlia, jo m'agradaria esperar el tall que facin els comerciants, l'argumentació que facin els comerciants per poder saber per què ho retiren. L'únic que sabem és que sí que hi ha hagut una reunió amb l'alcaldessa i bueno, no sabem si és perquè els han ofert alguna cosa o no tenim ni idea si volen seguir la lluita. És que, bueno, caldrà esperar-ho.
El portaveu de Calella en Comú, el senyor Tejada, parlava, intuïa el tema de pressions i ho ha negat, eh? El Gallar ha negat haver rebut pressions per part del govern municipal.
Per això, llavors m'agradaria esperar a l'argumentació que donen el per què no retiren aquestes al·legacions, perquè nosaltres, bueno, perquè demà hi ha un ple on tots els grups municipals podríem haver parlat d'això, podríem haver discutit d'aquestes al·legacions i el per què les desestimaven. I sobre la consulta de l'Aldi, doncs això, vam tenir la idea des de la CUP i vam dir de portar-ho a la taula de confiança als companys de Calella en Comú i d'Esquerra Republicana, i ens van dir que els encantava i que treballaríem tots junts un projecte en comú, que és aquest, consultar-li al poble el que hi hagi. Ara mateix hi ha una taula de treball feta on s'estan... treballant la llei de consultes, que aquí hi ha hagut un problema que tampoc sabem...
En aquesta taula de treball hi sou tots els partits? Qui sou? En aquesta
Calella en Comú,
sí?
Esquerra Republicana, vale, i CUP.
Val, perquè el govern oferia la possibilitat, no?, també de fer tots plegats una taula de treball.
Això és un altre tema.
És un altre tema.
Mm-hmm. Amb el CatSalut.
Amb el CatSalut, sí.
És un altre tema.
Bueno, però també està vinculat amb el tema de l'Aldi a sota, saps?
Sí. És el mateix edifici, però són temes diferents. Sí. Un és la modificació del POM i la construcció d'un Aldi, i l'altre és una taula de treball per mirar...
El futur de l'hospital.
Sí. El que dèiem sobre el treball d'aquestes lleis, nosaltres ja fa, doncs no ho sé, no sabria dir-vos quant temps fa, però fa setmanes que vam demanar en el nostre suport a dintre de l'Ajuntament, que és la secretària de l'Ajuntament, no la secretària de l'alcaldessa, sinó la secretària de l'Ajuntament, li vam demanar una sèrie de documentació per poder començar a treballar legalment el tema de la consulta. evidentment ha estat un error o no, encara no tenim la resposta, ha estat un error o no, però ens han derivat a una llei, ens han donat una llei des de l'Ajuntament que creiem que és obsoleta. Hem treballat sobre aquesta llei.
Quina llei?
La llei...
És igual a què diu? Què diu la llei?
Bueno, és la llei de consultes populars per via de referèndum. Uh-huh. I tenim la sospita per quan hem començat a treballar que hi ha molts articles que ja estan que no estan vigents i resulta que hi ha una llei que és posterior, que pot ser la que s'hagi de treballar, que és la de consultes populars per via no referendària, perquè des de que va passar allò del referèndum es veu que van voler tallar aquesta llei perquè no siguin aquestes consultes populars vinculants, sinó siguin una guia que ha de portar al ple municipal.
Perquè vosaltres ho proposeu com una cosa vinculant o com una guia?
A nosaltres ens encantaria que fos vinculant, que decideixi el poble. Nosaltres sempre apostem per les coses vinculants quan es dona per votar el poble. Mm-hmm. Sempre, sempre.
Clar, aquest és el tema capital, que per això jo volia parlar-ne, no? Perquè un referèndum que es va fer aquí a Calella ja fa molt de temps pel tema del port,
sí.
L'Ajuntament va assumir...
De molts. Era l'època... Estaves a l'Ajuntament, Parella? No?
Vull dir que l'alcaldia, l'equip de govern, va dir que acceptaria el resultat que sortís, que seria vinculant, però és clar, si només té que ser consultiu, aviam, si només és consultiu jo aniré a votar i també votaré que no. I també entenc que si surt que no i l'alcaldessa ho aprova, doncs com a mínim sabrem que ho ha aprovat en contra de la voluntat del poble, però que a nivell reglamentari, a nivell legal, no tindrà cap força. No? Llavors, una mica era veure això, i llavors, bueno, ja quan ho tingueu més treballat, si es podrà votar molts de dies, com el tema del port, que es podia votar durant 15 dies, si es podrà votar a partir dels 16 anys, vull dir, quan tingueu treballat, que us ho podeu explicar una mica, no?
Jo, personalment, això no té res a veure amb cap grup polític ni res. Jo trobo que s'està fotent un de llonces amb això de l'Aldi que no val la pena. Se n'han fet 300 de supermercats a la comarca i un senyor que té un terreny seu, que això va sortir una gerra per allà i ens va deixar continuar. Vull dir, fa no sé com temps que estem parlant
d'una... La gerra, vols dir les restes arqueològiques?
Ah, sí, això vull dir, sí. És que va sortir una gerra i... Hosti, tu, aquesta gerra!
Bueno. Home, sembla que són prou importants.
Sí,
no?
Home, millor,
fet, van aturar un projecte, però,
sí, sí.
No?
Sí, sí, però és que s'aturen tantes coses per res i llavors allò, perquè, i llavors allò te queden callat perquè no hi ha diners per treballar, no anem a dir, però bueno, és igual. Jo, per mi, per posar un supermercat normal, gros, però que no és cap hiper, i per d'allò, el que se n'està parlant, que és el que deia abans de començar a parlar, que deia, escolta, aquí a Calella hi ha molta notícia, sí, però és que una la fem allargar 3 o 4 anys, vull dir que... jo, de veritat, no hi veig, personalment, la importància que es pugui donar això, perquè, a més, els supermercats de queviures, que és el que tractem, majoritàriament, no sé què més hi haurà, però la importància en els queviures, escolta, de comerciants de Calella petits que treballin amb això, n'hi ha ben pocs i cada vegada en queden menys, Vull dir, home, jo no ho sé, jo no dic perquè no estic prou enterat de tot, de lo que deia, però en fi, el fet que amb això, massa enrere, no dic que no s'hagi de fer, però referèndums, tot, molt més importants que això per fer referèndums, em sembla a mi.
Alcalde Besar?
Sí, no, jo el que volia comentar és, en el dels supermercats, podem discutir si en fan falta més,
No, falta menys. Escolta, no és falta. També s'obren botigues de roba, sí. I no diem res.
Tot pot ser relatiu, el que sí que és cert és que totes aquestes grans superfícies han acabat matant el comerç, el petit comerç.
Sí, sí, això és veritat.
Del mateix àmbit, si volem així.
Això és veritat.
Hi ha un cas flagrant que és a Mataró. Tot el comerç de la Riera, el món que va posar a Mataró, però parc es va acabar a la Riera i
sí,
pràcticament
sí, no,
sí,
moltes botigues han hagut de tancar.
Però Mataró té un carrer comercial molt potent amb grans marques, eh?
Sí, però la Riera del que és avui, del que era fa 30 anys, sí. No té res a veure. Sí. Abans el nucli comercial era la Riera de Mataró, ara ja no ho és.
Tens tota la raó.
Ara tot s'ha desplaçat cap a dalt. I aquí ha passat alguna cosa semblant, des de que es va implementar Santa Susana...
Les
grans superfícies tenen aquesta qüestió. Jo crec que, per tant, el tema de l'Aldi és prou interessant, si volem, per discutir-ho, què podria suposar a nivell de Calella. Per mi és més interessant el tema de salut, no?
Sí.
I aquí sí que la taula de treball que es vol fer juntament amb l'administració catalana, doncs és fonamental per saber quin és el futur de l'hospital, perquè sí que aquest és un tema delicat, és un tema estratègic a més, per al nombre de persones que treballen a l'hospital, per la mobilitat que genera dintre de la comarca un hospital com el que tenim a Calella i també juntament amb el de Blanes, i per tant aquest sí que per mi és un tema fonamental d'estratègia de ciutat. I és aquí on crec que els partits polítics han d'apostar pel diàleg sobretot i tenir molt clar que l'interès general preval per sobre de l'interès particular o partidista de qualsevol partit. Si no ho fan així, ens fumarem un mastegot com una alçada d'un campanar. Per mi el tema fonamental és aquest. L'un de l'altre, discutim-ho. I pel que fa al tema de les consultes, quan es va fer el port, no hi havia la llei de consultes populars, si no recordo. Es va poder fer una miqueta com es va considerar oportú fer-lo, no? Sí. Avui en dia tenim unes lleis que justament, i cada vegada més serà així, anien a retallar la possibilitat de fer consultes, perquè en aquest país això de les consultes fa una por terrible. Sí, absolutament terrible.
No, i a més és difícil de muntar, per un poble, per un particular... com en aquest cas el que vol fer.
Muntar és molt fàcil per ell. Es posa les urnes, les paperetes.
Tots els papers que tinguin.
El problema és el tema burocràtic, sí, estic d'acord. Les dificultats, és el que dic, perquè el rerefons d'això és que és un govern espanyol que té pànic, autèntic pànic, a consultar la gent. Perquè si no s'entén tantes traves i tanta burocràcia, no s'entén. Això el que passa, hi ha pànic, vull dir, fa por preguntar a la gent.
El dissabte mirava el fax.
No, home, això
de quin any és aquesta llei?
No recordo ja.
2010.
2010, doncs mira, fa 18 anys.
Però totes aquestes lleis estan fent cada vegada més amb la intenció aquesta, de posar molts problemes perquè es pugui preguntar a la gent directament. Per què? Perquè estem en un estat que és partitocràtic i per tant no els interessa preguntar a la gent què pensen, què opinen i què els agrada. No els interessa en absolut. Els PPs i companyies, que això ja és... Bueno, això és el dimoni en cua, banyes i la forca.
Clar, jo li volia contestar a en Parella, que deia sempre fer un referèndum fins i tot per això... La democràcia es dedica a això, a preguntar. Preguntar és bo. Preguntar a la gent el que volen al seu poble és molt bo. Ho deia el president d'Estònia aquest dissabte en el programa Fax, que deia això de l'administració electrònica, que ells podien fer tots els tràmits que es volguessin a través d'internet i que es podien fer consultes directament i votar per internet directament el que afectava en un poble. I això és bo, jo crec que és bo. I després deies també, se n'han fet 300. Sí, hi ha gent que ho fa, a Suïssa. Sí. Després dèiem, se n'han fet 300, deies, i el comerç de proximitat i local, després també has dit que era veritat que anava de baixada. Llavors, si anem posant supermercats, anem arruïnant el comerç local. No es pot estar a favor de les dues coses. No es pot estar a favor de construir. Bueno, jo crec... Perdó, jo crec que no. Jo només deixo la meva opinió. Que no es pot estar a favor de la construcció d'un Aldi quan sabem que se n'han fet 299 més, que tu deies 300, 299 més com aquests i que han anat arruïnant el comerç local i de proximitat. Crec que és contradictori.
Però esclar, aquí passa una cosa... Que vols dir, anar fent? No, escolta, són particulars que gasten els seus diners amb els terrenys i amb les obres i a més compensen...
Sí, però per ella hi ha una llei de superfícies, eh? Sí. Està regulat. És dir, obrir una botiga sí que es pot fer, t'espavilaràs, no? T'obres la botiga i si es calcula malament, no sé, cap pla de viabilitat o està fons una patacada o te n'ensurs. Però amb el tema de superfície està regulat. Hi ha una regulació, eh?
No, hi ha 300 estancs, ni 300 administracions de loteria, ni hi ha 300 cases de joc.
Hi ha alguns sectors, mira, els estancs estan regulats, també. Hi ha alguns sectors que estan regulats.
Però és que el que diuen per ella, que és un particular que ha de fer, no és ben bé així, aquesta vegada, perquè aquest particular necessita una modificació que li ha de fer l'Ajuntament.
Que li està fent
un trajo a mida.
A Mercadona no li va fer cap modificació.
A part d'això, potser una cosa...
I valorar també l'afectació que tindrà en un hospital, la circulació, les restes arqueològiques, el comerç, l'aparcament... Són moltes coses que afecten el poble.
La diferència que hi ha en aquest cas, en concret... és que aquests senyors podien fer una superfície de 800 metres, però no els agrada el sistema, perquè amb 800 metres són un local comercial i han de competir amb els locals comercials, en les mateixes condicions, i no els interessa, i llavors demanen que l'Ajuntament li faci una modificació a mida per poder contractar més potència elèctrica, per poder tenir neveres més grans, o sigui, estan fent una superfície comercial industrial a mig del poble, perquè d'aquesta manera és molt més fàcil competir amb el comerç local.
Quan fa 3 anys en van fer una, i quan en tenim diverses ja a Calella, que jo crec que...
No se'n parlaria si la qualificació que hi ha ara no es tingués que tocar, ha vingut un particular, té uns drets sobre una finca, i ja està. Però aquí I... l'Ajuntament té que fer-li un favor...
Sí. Sí, a canvi de...
A canvi de, no? La diferència és aquesta.
No, conyo, que hi ha una
modificació a l'Ajuntament.
Però és un favor o ho fa perquè realment interessa aquests 2.800 metres
aquí,
de vol?
Aquí hi ha el problema.
És una negociació, no és un favor, és una negociació. No.
És més fàcil. Si no haguessin dit res del tema sanitari, s'hagués fet la modificació...
Més fàcilment.
I ja està.
Ho van vendre molt malament.
Tu creus que es va vendre malament?
El que passa és que s'ha vengut malament i s'ha comunicat pitjor.
I ho han volgut abraçar tots. O sigui, han agafat aquell terreny i han volgut contentar tothom,
és
posant
dir...
unes restes arqueològiques a dintre d'un pàrquing,
okay,
a dintre d'un
sí, segon... Xavier, em dona la sensació que ara les restes arqueològiques tothom en parla, quan
maneres...
realment aquestes restes, quan es va fer el pàrquing, van quedar allà sota i ningú va protestar.
No, ni ningú protestarà ara.
No,
ni...
Escolta, ara no tenen tant valor com això.
No, però vull dir que sembla
tenen
que
valor perquè són
estem
romanes.
Parlant d'unes restes que... No, però vull dir que sí que és veritat que ara estem parlant d'unes restes que sembla que tinguin ara molt valor quan es va fer el pàrquing aquell a l'Hospital 2, es van tapar i ningú va dir res.
Però ara vaig dir una cosa. Ara t'imagina que tu ets un... És que, clar, sembla que les persones aquí no valen. I clar que valen. Escolta, un senyor compra un terreny que no hi ha res, teòricament. No ho saps, no hi ha res. Resulta que et comences a gratar i et surten l'ampa...
Perquè, perdona, el senyor que va comprar aquell terreny, què hi volia fer?
Un pàrquing. Pàrquing i pis.
Eren dos socis, un feia el pàrquing, l'altre feia els pisos.
I va quedar aturat perquè es van trobar les
restes.
Allò va quedar allà, ple de bardisses...
I aquella gent n'hi va haver un que almenys un que es va arruïnar. Vull dir, això tampoc és just.
Vull dir, sí, bueno, però ara, clar, si hi havia unes restes allà, s'havia d'aturar.
Unes restes... Bueno, és que,
hi havia una finestra que sí que volia la pena conservar, la resta...
Una finestra, doncs vale.
És a dir, m'estàs dient que les restes, alcalde Basar, que les restes no són tan importants?
Que t'hi vas trobar tu, potser, amb això? No sé,
sí, sí,
no...
sí.
Eres
sí,
tu l'alcalde?
Ja estava jo poc.
Ah, doncs mira, ens ho pots explicar.
De les restes hi havia una paret, que és la que es conservava millor, que hi havia una finestra que sí que semblava que tenia un cert valor. No? La resta era pel fet històric que allà hi havia hagut uns romans fa un piló d'anys, que s'havien dedicat al vi, a l'oli, probablement, i poca cosa més. Igual que les van trobar en el pàrquing que hi ha davant de l'hospital, a la zona d'urgències, etc. No?
I allà què va passar amb aquella resta? Perdona, i amb aquella resta que se van trobar allà...
Bueno, els arqueòlegs van prendre totes les mides, van fer els dibuixets, van fer les fotos, van fer tot el que és la...
I es va urbanitzar.
I ja està, no?
Es van tapar.
Perquè es quedi constància que allà hi ha unes restes arqueològiques i ja està.
Però es van tapar.
Es van tapar i es va acabar la història. I no hi ha més, com n'hi ha d'altres tapades en la zona de l'aparcament que ja estava fent.
Bueno, sentia dies enrere que si realment comencem a gratar... ens en sortiran moltes en aquella zona.
El son del Roser és probable que sí, perquè sí que es veure que l'assentament, que en principi es pensava que era molt més simple, doncs, bueno, doncs no era tan simple, era més complexa, hi havia una certa indústria. Vale. Però això ja sabem que hi és allà, per tant, qualsevol que grati per aquella zona es podrà trobar amb alguna cosa per allà sota. Més enllà d'això no hi ha més valor, és a dir, assentaments aquests per aquí a la costa n'hi havia moltíssims. De fet, a Sant Pol n'hi ha un altre que està també mig abandonat al costat de l'autopista, que també probablement formava part de la mateixa època. Bueno, doncs això és el que hi ha a la costa.
Lluís.
Però no és aquesta la història realment del sòl.
I en quant als 2.800 metres de sostre que han dit que s'obtenen de forma gratuïta, bueno, sí, és veritat que s'obtenen de forma gratuïta i és veritat que si es hagués...
Bueno, és part de la negociació,
sí,
no?
Sí, és part de la negociació, però, per exemple, quan l'Ajuntament va adquirir la fàbrica Llobet, una part va ser gratuïta a canvi de la urbanització del PP1. O sigui, hi ha una càrrega urbanística que s'ha de pagar amb cèntims. I l'Ajuntament l'ha permutat per un sostre edificable. O sigui, que és gratis, però és gratis perquè hi ha una llicència que tu la tramites, com que obtens una revalorització del terreny, tens que pagar una plusvalua municipal. Llavors l'estan pagant amb el sostre. No és que l'alcaldessa se li ha encès la bombeta i s'hagi tret de la butxaca 2.800 metres de sostre edificable. Senzillament, hi ha una contribució urbanística que l'estan pagant amb aquest sostre, que si fos un terreny no urbanitzat tindrien que pagar en una zona verda o pagar-ho en metàl·lic.
Entenc que, com deia l'alcalde Basar, si no s'hagués parlat d'aquests 2.800 metres de vol, en principi, pensats per al CatSalut, ara no estaríem debatent sobre l'Aldi i l'Aldi tiraria endavant?
Jo crec que no, jo crec que l'Aldi igualment seria conflictiu pel tema del comerç, perquè crec que és el...
Sí, però estaria limitat això. Ara està barrejada les dues coses.
Sí, sí, ara és que és el que volia dir abans, és que han volgut abraçar-ho tot, han volgut conservar les restes perquè ningú se'ls hi queixi, fer un dret a vol de 2.800 metres perquè a CatSalut ningú es pensi que estan deixant de banda l'hospital, i estan amb lo de les places de l'aparcament també, i parlant amb el comerç local, que també volen abraçar-ho tot, i no podran fer-ho, però bueno, jo crec que no podran fer-ho, o lluitarem perquè no puguin fer-ho. En el CatSalut, dir que l'Ajuntament va dir de fer aquesta taula de treball, que el CatSalut ha respost, el director del CatSalut ha respost que sí, que estan encantats de mirar la projecció que pot tenir aquest hospital, si calen edificacions noves o si cal una cessió d'uns terrenys, però ha deixat ben clar que els 2.800, en aquesta carta que nosaltres tenim, ha deixat ben clar que els 2.800 metres de dret a vol no poden ser d'ús assistencial.
No els volen.
No poden ser d'ús assistencial pel tema de connexió entre els dos hospitals. Per tant, valora allò com una zona d'oficina i
però,
prou.
Del CatSalut? Que
no fa, i deixa ben clar en aquella carta, i deixa ben clar en aquella carta si seria gestió, oficina...
Però
sí,
del CatSalut?
Sí, del CatSalut, sí. I deixa ben clar que el que li manca en l'hospital és zona d'urgències. Zona assistencial.
Aquí hi ha un tema que jo ja ho he dit alguna vegada, però ningú em fa ni punyeta casa, és normal, és un alcalde caducat, que és que darrere de Can Saleta tenim un terreny que és de l'hospital, que ara hi ha parc amb els treballadors,
sí.
I allà hi acaben molts metres quadrats d'edificació. Pues per tant, si es tracta de tenir terrenys per fer-hi algun equipament assistencial, tenim aquell terreny que ja és de l'hospital, que ja es pot edificar si es fa un projecte, i no passaria absolutament res.
Pues els 2.800
metres... Realment, aquest tema que s'ha venut des de l'Ajuntament, de l'equip de govern, de que falten metres quadrats, escolti'm, els tenim, l'hospital els té, el que passa que no els aprofita.
Però una opció seria aquests 2.800 metres que es donen ara, fer-ho d'aparcament.
Igual sí.
Clar, perquè si a Can Saleta aparca el personal de l'hospital, no? Allà, aquell...
Sí,
actualment
sí, perquè...
Clar, si estigues els cotxes allà, a algun lloc els has de posar.
No és obligatori, eh? Quan vaig estar a l'alcalde aquest tema, ja va sortir Lluís, i vam estar mirant a veure què passava a la resta de Catalunya. No hi ha cap hospital que tingui un aparcament pels treballadors, començant per Barcelona. La gent que treballa, els metges, infermeres i auxiliars que treballen als hospitals de Barcelona, s'han de buscar la vida.
Però estaríem d'acord amb que estaria bé que en tinguessin, eh?
Sí,
sobretot
no.
També els usuaris,
si
que vas a l'hospital i has de pagar un pàrquing caríssim, quan en l'hospital
no
hi vas pagant.
Allà, a més, es va plantejar, quan es va fer l'escola Minerva, que passa que també la Generalitat es va tancar en banda, perquè qui governava Calella i Catalunya governàvem uns altres, de fer un soterrani sota la Minerva, perquè la Minerva està a un nivell separat de la carretera. Dir, aprofitem, ja que s'ha de tirar l'edifici a terra, baixem un pis que ja el pagarà l'Ajuntament, a més els vam oferir, fumem un aparcament soterrani i lliguem-ho després amb l'espai de l'aparcament dels treballadors, que a més pot fer dos. No se'n poden fer dos allà. Doncs fem-ho ben fet. No es va fer.
Nosaltres tenim la constància que, per exemple, avui, dintre de les al·legacions, que me les he llegit abans de venir aquí, perquè no he pogut abans,
per demà al ple.
Sí, per demà al ple. Es posava que l'Ajuntament ho responia que... perdoneu, eh? Ah, que si l'aparcament, ells no podien dir els horaris que tindria aquell aparcament, tot i que sabem...
Parlem de l'Aldi ara,
sí,
una altra vegada.
Tot
eh?
I que sabem tots que en principi les dues plantes de baix i el supermercat està tancat, no crec que posin una persona allà tota la nit treballant, o poder
home,
sí.
Home, els comerciants
poder
ho van demanar-ho, eh?
Sí, 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 poder els hi concedeixen i poder Gesbia diu que sí, però diu, això li trasllada a Gesbia i nosaltres sabem del cert que Gesbia sempre ha apostat i que va entrar en el projecte i que va començar amb el projecte de que els pàrquings fossin soterrats, que és el que funciona, és el que és rendible. Pàrquings soterrats, ni pàrquings com, amb tot el respecte, Esquerra Republicana deia de pàrquings
com un Mecano,
desmuntables,
no?
de Mecanos, i no, o sigui, el que funciona és foradar el terra i posar els cotxes allà, que no ocupin espai i que no tinguin un impacte visual.
De l'hospital, estàs parlant, suposo, perquè
sí.
Amb altres zones potser fer forat no és bo, eh?
De la Minerva,
la fàbrica mateix.
De la Minerva, i parlàvem també de l'altre que ara ja s'hi faran edificacions, no? Que és l'Hospital 2.
El Mercat 2.
Sí, el Mercat 2.
Parking Mercat 2,
sí,
al capdamunt del carrer Miquel Cuní.
I també el de... És que ho vam parlar justament fa uns dies, vam veure uns informes i vam buscar informació i era també el pàrquing del mercat.
Sí, sí, són soterrats. Per cert que estaran a un preu diferent del que es paga ara, eh? perquè l'altre dia vam tenir aquí el Josep Torres, el president de Gesbià, i ens ho va confirmar.
Tens altres costos, vull dir.
Sí, clar, però llavors és una zona blava, però més cara, que això també cal que ho sapiguem.
El que passa que, amb tot respecte pel Torres, vaig estar escoltant, evidentment, el que va dir després a casa, tranquil·lament.
Què us va semblar l'entrevista al Torres? D'avui fa una setmana, per cert.
Jo no el valoraré. El que sí que valoraré és que si es fa un aparcament soterrani, i evidentment els costos han de ser diferents, que aleshores vagin en compte. Perquè està demostradíssim que en altres llocs que s'han fet aparcaments soterranis a uns preus cars, la gent no hi aparca. La gent no hi aparca. I tenim la prova que Calella mateix, a la Riera dels Frares, allà es va fer un aparcament en una de les places. Va ser un fracàs absolut.
A quin parking, perdona?
A la Riera dels Frares.
A la plaça Lluís Gallart.
Allò va ser un fracàs
rotund. No hi aparca la gent allà?
No hi aparca.
Home, segurament la gent que ve de compres potser sí, no?
No. Allò va ser un fracàs absolut.
Perquè és molt car?
Com va funcionar? Clar, és caríssim. On hi ha canterines ara, les oficines de canterines, allò era un aparcament, no sé si us recordeu.
Tarines aquí a la carretera?
Sí, allò era un aparcament privat i va fracassar, s'ho va haver de vendre perquè no, la gent no anava a aparcar, perquè a un determinat preu la gent de comarques no aparca els aparcaments
mentre trobi un altre lloc.
Ah, home, potser els que venen de compres un dissabte a la tarda sí, però la gent,
Sònia,
els ciutadans de Calella...
Mataró, els ciutadans de Calella no cal que vagin en cotxe a comprar.
A Mataró també tenen experiència.
No, però per ella, escolta, per ella, però bé, hem d'aparcar el cotxe a algun lloc.
I tant!
Sí, però,
a la porta de casa teva.
Però, hi ha un límit.
A la porta de casa teva i de casa meva.
A veure, per ella, jo a la porta de casa no puc aparcar el cotxe.
Aquí, a les comarques hi ha un límit.
Jo també vaig enviar un dia d'aquests que van estar en una tertulia aquí, que no sé què és que deia, que és clar, que resulta que Pineda ha fet zona verda.
Sí, sí. També en vam parlar amb el regidor Torres.
Tot el tros de Calella, i tu sentiràs els comerciants aquests que tothom ara defensa, resulta que ningú podrà deixar el cotxe i anar a comprar. Perquè jo era el primer, com a casa davant de casa es podia aparcar, fotia el cotxe allà davant i fins que el tornàvem a necessitar al cap de la setmana no el treia.
Sí, però ja no pots fer-ho, això.
És clar que no puc fer-ho, ni es pot fer zones verdes, segons com. A un poble com Calella, que el 80% no és comerç. La gent ha de poder aparcar, carregar, comprar i marxar. I si no pot fer això, no vindrà. Aviam si ho entén d'una vegada, zona verda, per no pagar una misèria, home. I se'ls gasten amb cerveses. És que també...
Quan tingueu la mesa aquesta...
És el que va dir la setmana passada per ella, que s'ha de fer un estudi molt ben fet, perquè la zona verda no garanteix...
Estem barrejant una quantitat de temes?
No, la garanteix pas.
És que sembla...
Al revés, jo crec.
Zona verda perquè Pineda la tenen. A Pineda no tenen res. Mira, encara me'n recordo una tertúlia aquí.
No els baixaguin, els pobres de Pineda.
No. Una tertúlia aquí, no sé si te'n recordarà, Sònia. Que en Pérez, que llavors era regidor de l'Ajuntament de Calella, però havia sigut tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Pineda...
Sí, a l'Emili Pérez.
L'Emili Pérez deia, i m'ho va dir aquí, i tu devies sentir-ho, en fi... Diu, escolta, diu, saps què passa? Que Calella té molta vida, per això diu jo, i està no sé quants anys, va dir l'Ajuntament de Pineda, i resulta que ho he intentat. Ho he intentat i sempre és una misèria, no hi ha res a fer... No hi ha
ho he intentat el que va intentar.
Fer una zona comercial, com el carrer de l'Església, etc. I no va poder. Ell mateix ho va dir aquí. Aquí estàs tu.
Bueno, però a Pineda també tenen coses molt bones. I també no, tenen un carrer d'un cobertomeu.
Aquí aquells d'allà poden fer-ho perquè no perjudiquen a ningú.
Yeah.
Però aquí Calella, que estan, per desgràcia per mi, el 80% de l'àrea és comerç, resulta que la gent ha de poder deixar el cotxe, aparcar, marxar, i hi ha d'haver moviment. I zona verda... Començant per mi, si tu visqués allà, deixaríem el cotxe, no puc dur cotxe, però bueno, a davant de casa, i allà es treia. I ho faran tots, per no pagar una punyetera de llonces de graig. Home, és que també...
Sí, però també els ciutadans també diuen...
Els ciutadans no, en general.
Però deixa'm acabar, per ella, no que dir, aparcar al carrer és molt car. 7 euros a la setmana, 30 euros al mes, 90 euros cada 3 mesos.
Que parquin en un graig, que parquin en un graig.
No, però és que hi ha gent... Que hi ha gent que no s'ho pot permetre, això.
Sònia, una cosa
la gent que parqui un garatge, però sí que els hi volem facilitar perquè menys els treballadors i les treballadores de l'hospital. Això no té cap sentit.
En tot cas, si la zona blava és cara, reflexionem sobre els preus de la zona blava.
Bueno, li vam preguntar això al regidor.
Ja tenim una cosa que no...
I siguem creatius, ja. Es poden fer horaris. Hi ha on sigui fix.
Però no toquem determinades coses per a pitjor.
No.
A més, Sònia, volia dir-te una cosa. Una cosa són les dades, que donen una informació molt precisa, i l'altra cosa són les percepcions. I a vegades ens deixem guanyar per les percepcions i ens equivoquem.
Com valorem
qualsevol cosa.
Ara, per exemple...
Com les zones blaves i les zones verdes, la gent diu, és que les zones verdes arreglen el problema de l'aparcament. Això és una percepció. quan tenim les dades reals de com funcionen les zones verdes, ja tenim alguns municipis, això et pensava molt de Pineda, d'exemple, i comencem a analitzar què passa exactament amb les zones verdes, aleshores aquesta informació és la vàlida. Prendre decisions per percepcions és un error. Mm. És un error. I el de Ciutadans, aquest senyor tan agradable, com ho sembla
per cert,
que diuen,
demà,
doncs va per percepcions.
Demà,
ja està, la deixa anar i la fot aquí sobre la taula.
Totalment.
I faré això perquè s'ha de fer això.
No hi ha
home.
Cap estudi que et digui que la zona verda no promociona que tu davant de casa teva tinguis el teu cotxe i com el tens allà i saps que sempre trobaràs aparcament perquè és la zona verda, perquè només és per la gent de Calella, doncs llavors... Agafo doncs el meu cotxe
passarà,
i l'utilitzo per anar a comprar a
passarà,
Calella. Per, anar, per fer 300 metres agafo
passarà
un cotxe,
el mateix
però perquè
passava,
després sé que aparcaré un altre cop a casa.
Nois, passarà això. El mateix que passava quan fèiem el canvi quinzenal. Que
sí,
a la una de la matinada agafaves i sorties al carrer
ostres,
i aparcaves el cotxe
i
a l'altra banda.
I ja està.
I ja està, s'ha acabat el problema.
Ja no, feia,
hòstia, no inventem això, coses que estan ja, inventades.
Això no ho feia tothom, però n'hi vien que sí. Eh?
Oh,
no
ho feien. Jo recordo a les 8 del matí la grua queixant-se perquè hòstia, hem de treure cotxe, si no es pot passar, no sé què.
Per què? Els dos cantons, per
amb uns
crits
al mig
d'un carrer la una.
Clar, escolta'm. És que la gent funciona així. Per tant, bueno, doncs, si, doncs, repeteixo, doncs, si el senyor de Ciutadans pren una decisió només per percepció, ens fumarem un mastegot que haurà.
Mira, demà li preguntarem però, perquè demà el tindrem. Demà entrevistem aquelles
noves. Doncs demana-li dades.
No, li demanarem.
Dades.
Li demanarem.
Per tant, traurà fum, eh? Traurà fum perquè haurà de preparar. Espero que prepari aquí millors argumentacions de les que prepara pel
Pla. Bueno, tenim una entrevista. Hem preparat una entrevista on esperem poder-li preguntar de tot. Escolteu una cosa.
Si no, ens convides a venir-nos nosaltres ja li farem les preguntes.
Si això, us convido a que l'escolteu.
No us passeu, també?
Home, a veure, per què ens hem de passar?
Una mica sí.
Estem aquí per preguntar.
Una mica sí.
A veure, un moment. Per tant, entenc que... És que ara hem barrejat molts de conceptes.
Abans que ens ho prohibeixin.
Hem barrejat hospital, Aldi, zones verdes... Entenc que amb el tema de les zones verdes vosaltres no hi esteu d'acord.
Jo sí que estic d'acord, però és que al final l'única solució que hi ha és començar a pensar de deixar el cotxe. Deixar el cotxe, vull dir que l'únic cotxe que no contamina és el que no existeix.
Sí, Lluís, però...
Sí, no, és que no parla
a veure, una cosa, és que hi ha molta gent que ens té el cotxe, hi ha gent, molta gent que treballa fora d'aquí, hi ha bueno, gent que s'ha de moure amunt i avall.
Bueno, perquè s'han d'anar trobant solucions alternatives.
Doncs pues fiquem aparcaments a la perifèria del poble.
A la perifèria, això es fa molt.
De fet,
no és tan gran, Calella, no és tan gran.
Josep Torres va parlar d'ampliar...
Vull dir que no sé quina perifèria parles.
Bueno, però tenim, per exemple, darrere l'Olímpic tenim terrenys que es poden fer. Aquí darrere tenim terrenys a la fàbrica Llobet.
Josep Torres va parlar d'ampliar el pàrquing de la Riera i d'aquesta zona nova del PPU. No, les cases que hi ha darrere la Citroën.
Sí, busquem, ja estic en aquesta zona més perifèrica.
Allà hi ha un terreny, hi ha un terreny municipal.
Espais,
jo el que veig, jo el que veig és que no ho direm mai, però resulta que en Basar i jo estem bastant d'acord. Per què? Perquè ell havia sigut alcalde i jo havia sigut intergalde.
Bueno, sí, clar, perquè sabeu de què va. Sí, clar.
Exactament. Això de... Sí.
Jo per això sempre dic que va molt bé tenir la tertúlia gent que ho ha estat a l'Ajuntament.
Jo el que sí que volia dir, que l'oferiment aquest que ha fet la Candini a tots els partits entrant en aquesta mesa del CatSalut, ho veig com un tema positiu. Aviam si la legislatura va agafant un camí de participació, aviam si la Candini dona una mica de joc en els altres partits, i bueno, pues que ho veig positiu. I a partir d'aquí doncs ja veurem com peta. I amb el tema del CatSalut, si aneu a la mesa, digue-li el tema dels 2.800 metres de pàrquing, perquè si diuen que tenen un problema d'urgències i té que estar enganxat a l'hospital, pues, si tens que treure un tros de pàrquing de l'hospital, ja sigui zona verda on t'aparquen ara les ambulàncies, allà pots posar urgències i les ambulàncies les pots deixar a dalt de l'Aldi, per dir alguna cosa, no?
Sí, jo...
I això ho pot fer Gesbia.
Mm. Nosaltres encantats a seure i a parlar sobre les opcions que tenim. Positiu, lo d'aquest criden a una taula. Sí, sempre nosaltres hem contestat, us la llegiria si voleu, és un minut i mig, si voleu, eh? La carta que li hem fet per respondre això, que és, li posem... Bona tarda, i després, si voleu, matitzem per què. Bona tarda, des de l'Assemblea de la CUP Calella us volem fer saber que, tot i que pensem encara en la possibilitat d'aturar la construcció del supermercat Aldi, ja que creiem que ajudarà en gran mesura a enfonsar el comerç local i de proximitat que hipotecarà el patrimoni cultural que ja s'hi amaga, que enforteix una lògica pública o privada que debilita el poder d'allò públic i que a mig llarg termini acabarà afectant a l'ordenació de la zona hospitalària, acceptem l'oferiment de formar part d'aquest grup de treball. Grup de treball que considerem que hauria d'anar en la direcció de complaure les peticions decisions del director del Servei Català de la Salut i que, tal com indica la seva carta, és cercar una solució de futur, entre comes. Una solució de futur que passa per resoldre un dèficit d'espai assistencial i no per defensar aquesta taula i no per defensar la idea que des de l'equip de govern, contestant que és la millor de les possibilitats de les que ens podem dotar. I acabo amb 30 segons, que és en aquest sentit el director del CatSalut ha deixat ben clar que aquesta reserva del sostre limita els usos, condiciona els accessos i la comunicació entre els dos edificis i acaba dictant que aquests 2.800 metres quadrats tindrien un ús no assistencial. Entenent que d'aquest grup de treball en podem treure el major benefici pel poble de Calella, el que parlàvem, esperem la seva convocatòria. O sigui que sí, la taula de treball està bé, però està bé si l'enfoquem bé. Si l'enfoquem a defensar el projecte que té el govern i ens quedem allà, aquesta taula de futur serà un fracàs, i serà un fracàs però, no només pels altres partits i per Calella, sí, serà un fracàs per l'hospital. Intentem dir-li que si porta aquesta direcció serà un fracàs, sí, però si obrim tots el cap, anem tots a treballar pel futur de l'hospital, una solució de futur, que és el que demana el director, que és ús assistencial, nosaltres estem allà.
Jo crec que s'han d'obrir dos melons. Un és el meló de l'aparcament dels treballadors, que ja tenim uns metres que ja són de l'hospital, que a més es pot connectar per darrere, perquè hi ha un espai de connexió.
És que no sé si és un d'hospital, ara.
Sí, sí, bueno, a Can Saleta ja es va treure.
Can Saleta és de l'Ajuntament, ara.
Sí, perquè això va ser un error, però bueno, ja no discutirem això perquè està fet. Però la part de l'aparcament és està vinculat almenys a la corporació, això ho he mirat fa poc.
Els terrenys on aparquen els treballadors.
I després l'altre meló que s'ha d'obrir és: hem d'anar fent pegotes en l'actual hospital o hem de pensar en fer un hospital nou més amunt, de la Riera? Estem fent una taula, no?, per parlar d'aquests temes. Doncs pensem-ho.
I tant.
En Jué, quan era l'alcalde, ja va anar per aquesta línia, també.
Sí, la consellera li va dir, et farem un hospital nou.
Bueno, els consellers i conselleres tendeixen a vegades a parlar. Però això ho hem fet tots els colors.
L'alcalde de Pineda també ha posat uns terrenys a disposició.
Sí, clar, perquè és que si mirem en perspectiva de futur, la perspectiva de futur que ens diu que tenim una comarca molt poblada i que seguirà sent molt poblada, per tant, pensem en això, amb aquesta zona, amb aquest territori. No pensem només a cobrir els foradets que tenim ara a l'hospital. És un error. L'estratègia ha de ser sempre mirant cap endavant, no on estem ara mateix. La planificació és mirant cap al futur, no mirant al present.
Ho lligo a la zona verda. Eh? Ara, de lo que parlàvem, anem a fer la zona verda, anem a fer un estudi de mobilitat, que és el que vam parlar a l'altra tertúlia que vam fer amb nosaltres i amb l'Ajuntament. Anem a fer un estudi de mobilitat que el 2021 sobre les concessions de les autopistes i aquí la mobilitat pot canviar. Fem
va venir el president del Consell Comarcal i no ho tenia gaire clar, això.
Jo tampoc ho tinc gens clar, però són paraules de la
candidatura.
Perquè el president del Consell Comarcal no ho tenia gaire clar.
Anem també a mirar que el que ha dit, crec que un de vosaltres dos, perdoneu, no sé si en Lluís o en Basart, de eliminar els cotxes del centre de Calella.
S'haurien d'eliminar fa anys.
I l'hospital, anem a parlar de tot. No anem a parlar només d'aquests 2.800 metres que jo ofereixo al CatSalut.
La clau d'aquesta taula és a dir, anem a ser ambiciosos. I ambiciosos és plantejar, potser ens cal fer un hospital nou. Pensant no amb la gent que tenim ara i amb els problemes que tenim ara, sinó amb el 2030 o estar amb el 2040, si m'apretes.
Oh, i tant, segur, 2040.
Perquè és això, és així com es planifiquen les coses. En temes estratègics, com
un hospital nou a Calella, eh?
Sí, sí, a Calella. A Calella.
En terrenys de Calella.
Tenim l'avantatge, que tenim un avantatge que no hem d'oblidar, que gràcies, en fi, o el que sigui, resulta que l'hospital aquest és de Calella. I això és un avantatge que es té, perquè, és clar, un hospital nou, per molt d'allò que es faci, costarà tres vegades més que fer un annex en aquest. Mm-hmm. I això és un avantatge que tenim en relació a altres pobles del voltant. I l'han de fer servir.
És a Calella, però està transferit a través de convenis, perquè si haguessin que pagar tot el que costa...
Sí, igual,
pobre ajuntament.
Està en el terreny municipal de Calella, els veïns s'hi poden anar a peu.
I poden... Sí, no? I hi havia el patronat que ho gestionava, de fet, la propietària de l'Ajuntament, no? I se gestionava a través del patronat de l'hospital. Sí. Però, evidentment, des que es va fer conveni amb la Generalitat, és que si no, no es podia aguantar.
No es podia aguantar aquest. Ara imagina't, perquè tots són deficitaris.
Bueno, però...
La salut pública és deficitària i només faltaria que no ho fos.
Però ara, jo he parlat de mirar endavant, doncs mirem cap enrere. Si mirem la història darrere, l'Hospital de Calella ve d'on ve. però probablement aquests hospitals de gestió local ja no tenen sentit.
No, no, d'acord.
I això, aquest temps ja s'ha acabat, ara estem mirant uns altres temps. En el seu moment, jo diria que molt bé i molt d'encert, tant amb Bagó i companyia, fer les ampliacions que es van fer, això va ser cert, va anar molt bé, però ara ja pensar que un ajuntament com el de Clèria pot suportar un hospital és que és un animal.
No,
és impossible.
Impossible.
I per tant, aquí va fer això...
No ho dic perquè encara hi ha gent que diu, sí, però abans era de Calella, les quatre mongetes, pobretes...
Sí, però...
Lluís,
no, que el que deia en Xavier Noguera, de que s'ha de començar a treure els cotxes del centre, fa 25 anys que s'estan treient els cotxes del centre, perquè sí, jo recordo quan els cotxes circulaven poc a l'església.
Mare, i també, sí, sí.
I s'ha aparcat la plaça de l'Ajuntament.
Sí, sí, per tot.
Fa 25 anys que es van començar a treure els cotxes del centre i hem de seguir treient-los.
S'ha fet molt lent, eh? Mira, jo vinc de Granollers, jo abans d'arribar aquí a Calella, que vaig arribar fa 3 anys, venia de Granollers i jo era petit, tinc 38 anys, jo era petit i jo veia tots els cotxes passant, tots els cotxes passant per tots els carrers de Granollers, per tots.
I de Calella, i mira que són estrets, eh?
És una passada, és una passada. Amb voluntat política,
és el camí, eh?
Amb voluntat política, treus tot el centre, el deixes perquè sigui tot...
El que és el nucli històric, ara ja pràcticament ja no hi circula.
Sí, però, Xavier, si treus els...
Això fa 10 anys, encara hi circula.
Si elimines les places que hi ha al mig del poble, has de tenir l'alternativa... de tenir altres
que
places d'aparcament perquè
sempre.
La gent els pugui anar...
Pere Parella,
clar, has de tenir l'alternativa. On està l'alternativa?
L'alternativa a què, perdó?
A places de pàrquing, a llocs per aparcar.
Almenys abans
d'entrar. Perquè si traiem totes les places de pàrquing del centre del poble, hem de tenir l'alternativa de... on te'l podem anar a aparcar?
És que és aquest el projecte, clar. És el que dèiem, no? Un estudi, però és que això requereix
un estudi...
Si el Pàrquing
Mercat 2 ara
construeixen... Això requereix un estudi amb la voluntat de treure els cotxes del centre.
Sí.
No de canviar les zones blaves per zones verdes,
no.
Sinó de començar a treballar
cap
a on aniran els cotxes en un futur.
I cap on aniran?
És el que dèiem, clar. Fem un estudi, però és que ja, jo no sóc tècnic de mobilitat.
No, tant,
jo no sóc tècnic de mobilitat.
Jo, tampoc,
jo vull col·laborar amb la política d'aquest poble perquè sigui cada vegada millor i vull tirar les nostres idees. I les nostres idees és que uns tècnics han de decidir com es fan aquestes coses. A part, terreny, a la perifèria, és el que diem. N'hi ha el transport públic, n'hi ha l'opció d'un bicing elèctric, està sobre la taula. O sigui, hi ha alternatives, no diguem que no. O sigui, no podem dir, això és molt difícil, ja ho agafarem d'aquí uns anys. No, agafem-ho ara. El problema és ara. I més amb la moció que es va aprovar l'altre dia sobre el canvi climàtic a l'Ajuntament. Hòstia, no.
El que diu en Xavier és absolutament correcte. És i el que deia abans, mirem en perspectiva de futur, a anys vista. Terrenys en tenim. Pocs, però en tenim. Mireu, aquí mateix a la fàbrica on estem ara, arreu de la fàbrica.
Aquí darrere.
Aquí darrere de la fàbrica es podria fer una, perquè en aquest cas jo el tiraria cap amunt, cap avall.
Sí,
els costos se'ns disparen. Però tenim una plaça aquí davant de la fàbrica també. Aquí al costat hi ha una plaça. Es podria fer també aparcament soterrani.
A la plaça on hi ha els jocs infantils,
sí,
vols dir? Clar, davant de la casa dels mestres.
Clar, i a més a més, com que hi ha desnivells, probablement no els costos serien més suportables. Com dèiem, a més amunt del PP1, de la Citroën, tenim un espai també que es pot fer un aparcament, per sobre de l'hotel Olímpic hi ha espais de sobres per fer aparcaments, és a dir, espais n'hi ha. El que passa que s'ha de planificar bé.
Tots aquests espais són municipals o són espais que s'han de comprar?
N'hi ha que sí, n'hi ha que no, hi ha de tot, no?
Les places sí.
Però... Sí, les places ja són públiques.
L'ampliació aquesta que fan ara, que va dir en Torres allà a la Riera,
al capdamunt de la Riera,
això tampoc
sí.
És nostre. Això
no, són uns terrenys
un
que s'han de llogar.
En un propietari que ha posat la condició de que no lloguen una part de l'aparcament, sinó que la idea poder ja no és seva. Només ho dic aquí, perquè jo no estic a les negociacions, ni perquè no m'hi conviden mai, però no ha volgut aquesta vegada llogar una part del terreny, sinó la totalitat. Només amb aquesta condició. Si voleu, ha de ser la totalitat del terreny, no una part, perquè llavors amb l'altra part, aquesta, i jo ho entenc, aquesta persona segurament no pot explotar-la bé, no pot treure-la.
L'única cosa que s'ha de fer...
Tant li diu tot.
L'única cosa que s'ha de fer, si es vol fer alguna cosa a Riera amunt, és mirar la planificació que està aprovada del Pla General d'Urbanisme, perquè sí que hi ha unes condicionants que s'han de respectar.
Bueno,
però es poden modificar, com que no hi ha res construït, ara és el moment de fer modificacions.
Allà, del Salecru cap a baix, jo com a regidor d'ensenyament l'any 80, no sé quan, resulta que vam comprar uns terrenys, no me'n recordo aquí ja, però uns terrenys per fer un Salicru nou. Després a mi i els altres ens va semblar que era un disbarat. Fer una altra col·leita allà dalt que costava un ronyó de desplaçaments, autocars, dinars, en fi.
i no s'ha fet fins ara, un celebro nou. Però vull dir que allà hi ha
terrenys.
Ja no sé com està, això, no vull fer molt d'allò perquè no ho sé. 10.000 metres quadrats, cuidado, 10.000 metres quadrats del Salicru cap a baix.
Municipals.
No ho sé, bueno, què n'ha
de dir?
Es van oferir...
Són per ells, són.
Es van oferir l'ensenyament, però el que la gent s'ha fet, o és d'ensenyament encara i ho revertiria, o ja ho ha revertit a l'Ajuntament. 10.000 metres quadrats, i allò sí que és un bon lloc, perquè més és el de vora.
Home, són molts metres i no està bastant lluny. Sí.
Va, doncs una parada al carrilet davant i tots cap allà.
No, i els 2.800 metres de vol aquest, de dret a vol, per què no ens plantegem, també per plantejar-ho, per què no ens plantegem que l'edifici nou de Gesbí ens costarà 1 milió d'euros, ens costarà 800.000 euros amb tot el que vindrà, després ens costarà 1 milió d'euros i allà sembla que ens cedeixen l'espai i podem aprofitar l'altre per fer unes altres obres.
Qualsevol cas queda a disposició municipal.
De plantejar-ho, perquè és 1 milió d'euros. No, 800.000 euros, no ens oblidem. 800.000 euros d'una empresa pública nostra, de tots i totes.
Hem d'acabar, senyors.
Jo volia dir-li a en Marc Martínez, que li vas fer una entrevista, que per ser molt xula, perquè a mi m'encanta.
Vam estar molt contents que vingués.
Felicitats per el reconeixement al Festival de Sitges i que la samarreta, tant en un sentit com a l'altre, que va proposar dues samarretes sobre la votació de l'Aldi o sobre la destrucció de l'Aldi, si arribàvem tard, que a la CUP li regalem aquestes samarretes.
Escolta'm,
si les vol.
Però recorda que davant hi ha el hashtag de Ràdio Calella.
Escolta, una cosa que durarà un minut, però que sí que volia deixar-ho palès, encara que no sigui ben bé tema municipal, que és el poc que val, però el meu recolzament a la gent jove que està jugant-se la cara a Barcelona. Que no hi ha dret, que jo sento de vegades gent, sí, aquestes són una colla de gamberros, que no sé què. No sé quantos. Escolta, jo vaig... un dia vaig sentir parlar amb un noi que estudiant, que és amic d'una meva neta, i el que em va dir em va convèncer tant, que ho defensaré per tot, va dir, escolta, per què feu això? Diu, home, diu, molt senzillament, diu, jo he anat a totes les manifestacions dels meus pares, com els meus, en aquest cas, que anant, escolta, nen, vine amb nosaltres, però cuidado, fulgurro, cuidado a embrutir, cuidado a no sé què, compta amb això. I nosaltres hem vist que això, dic, molt, diu, que està molt bé, diu, han passat 20 anys i no s'ha aconseguit res. Per tant, proven d'una altra manera. Jo el que em fa por és que algun dia rebi un nano de valent, perquè aquesta colla d'animals doncs va anar per tot. Però que consti que està justificadíssim el que facin aquests nois.
Hem d'acabar, senyors.
Sí,
Nogués, Parella, sí, Mates i Besart, gràcies.
Moltes gràcies.
Bona setmana, fins dilluns.
Bon dia.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Ràdio Calella.
9 minuts camí de les 12. La redacció ja vull
Per la informació de la una del migdia, Dolors Lleuri, molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què tenim per avui?
Doncs avui parlem d'aquest grup de treball que ja sabíem d'aquest passat estiu que el Departament de Salut doncs, volia crear, en el qual hi participés doncs, l'Ajuntament de Calella i també la Corporació de Salut del Maresme i la Selva doncs, per decidir, per intentar acordar de quina manera s'han de resoldre les actuals deficiències de l'Hospital Sant Jaume de Calella, tant pel que fa a la seva doncs, a l'equipació que té, dèficits d'equipament i també de les actuals instal·lacions i també dèficit d'espai. Aquesta és l'altra gran qüestió. Aquest estiu sabíem que el Departament de Salut doncs, vol asseure en una taula a la Corpo i també a l'Ajuntament de Calella per intentar trobar una sortida consensuada a aquest problema. I avui, tal com expliquem des dels informatius, el que s'ha ofert des del govern municipal és que l'oposició doncs, també pugui participar d'aquest grup de treball i que la representació de l'Ajuntament no només estigui doncs, en persones persones designades per membres del govern municipal. De les reaccions que tenim fins al moment, doncs des de Calella en Comú, que expliquen que si en aquest grup de treball l'intenció del govern municipal és que només es posi sobre la taula l'opció d'utilitzar el dret a vol de sobre l'edifici del supermercat Aldi, doncs ells no hi participaran. Que si es fa, que si s'obre mires, aquest grup de treball obre mires altres alternatives, doncs que ells hi estaran disposats. També doncs el Xavier Nogués, el representant de la CUP, ha fet públic ara fa uns minuts, no? La carta amb la que han respost a l'oferiment a l'alcaldessa. I en relació això, i en una de les derivades que són moltes, aquesta operació urbanística del supermercat Aldi, ara parlàvem del Departament de Salut i què fer amb l'hospital, l'altra és pròpiament aquesta operació urbanística. Demà hi ha un ple municipal en l'ordre del dia oficial, el que teníem fins a fa unes hores, hi havia doncs, la resolució de les al·legacions que havien presentat contra el conveni entre l'Ajuntament i Supermercats Aldi per l'obertura d'aquest nou equipament comercial, el que és la zona de l'aparcament Hospital 2, al·legacions que havien presentat d'una banda Calella en Comú i de l'altra l'Associació de Comerciants. Es mantenen i, per tant, es resoldran demà les al·legacions dels comuns, però no de l'Associació de Comerciants, que aquest matí ens han confirmat que les han retirat. El per què? Doncs en el seu moment van explicar que presentaven al·legacions per la inquietud que els generava doncs, les incerteses no? que veien en aquest projecte pel que feia als seus interessos, pel que feia d'una banda a la competència que, això, que aquest supermercat podia representar pel teixit comercial i de l'altra doncs, pel que passaria també amb les places d'aparcament que resultaran d'aquesta operació urbanística i comercial. Doncs bé, els comerciants, el president de l'Associació de Comerciants, que no ha volgut fer declaracions, però sí que ens ha explicat doncs, el perquè d'aquesta retirada d'al·legacions, diuen que els dubtes se'ls han resolt després d'haver-se reunit amb el govern municipal i que doncs, un cop esvaïdes aquestes inquietuds, doncs, ja no hi ha motius per mantenir en peu aquestes al·legacions. Per tant, retirades les al·legacions dels comerciants, poc més de 24 hores abans que se celebri el ple municipal. També el president de l'Associació de Comerciants doncs, ha negat que la junta directiva de l'associació hagi rebut pressions per part del govern municipal, pressions perquè finalment retiressin les al·legacions. Ha dit Josep Maria Gallard doncs que en cap cas això ha estat així, desmentint el que insinuava divendres passat el regidor de Calella en Comú, el regidor portaveu de Calella en Comú, Sebastián Tejada, no? Que sí que deia que doncs, pel que semblava el govern havia estat pressionant els membres de la junta directiva de Calella Comercial. Per tant, demà hi haurà ple a 6:45 del vespre amb un ordre del dia una mica més reduït del que es preveia inicialment. Avui també parlarem a l'informatiu. No sé si et sona, Sònia, la fórmula Palafolls.
La fórmula Palafolls,
en van parlar, sí. En van parlar fa unes setmanes aquí a la ràdio. És un estudi que impulsen l'equip de metges del CAP de Palafolls, l'equip mèdic, i també d'infermeria del CAP de Palafolls, amb aquesta fórmula, que és matemàtica. El que aconsegueixen és fer un càlcul precís del percentatge de grassa que hi ha en el pes d'un pacient, per tant, del pes del pacient, quina part doncs és purament grassa, i això ho aconsegueixen determinar sense haver d'utilitzar una aparatologia, sense haver de fer grans procediments i utilitzar una aparatologia doncs molt costosa, que és fins ara el que hi havia doncs a mans dels metges d'atenció primària. Des del CAP de Palafolls van posar en marxa un estudi que ha donat els seus fruits en aquesta fórmula Palafolls, que ha rebut un premi de la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària. Uh-huh. És avui el que comentem a l'informatiu, el que explicarem a l'informatiu, i sentirem també el metge, el Eduardo Mill, que és metge de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i el que ha ideat aquest projecte, doncs explicant exactament quins són els beneficis de l'aplicació d'aquesta fórmula Palafolls, que s'ha aprovat en la població de Palafolls, que l'han tirat endavant els metges del CAP de Palafolls, i que per això doncs a la fórmula se l'ha batejat amb aquest nom. Eduardo Mill, que diu que els metges treuen temps d'on no n'hi ha,
ja ho crec,
per tirar endavant aquest tipus d'investigacions que al final redunden en el benefici de tots plegats. I escolta, i deixa'm dir que la volta de l'any que ve, ho sabíem a finals de la setmana passada, no vam tenir temps de dir-ho a l'informatiu, que l'edició número 100 de la volta sortirà de Calella.
Molt
Calella
bé.
Serà la primera etapa de la volta del centenari, i amb el centenari s'acomiadarà, perquè doncs també s'ha confirmat que a partir del 2021 Calella ja no serà etapa inaugural.
Molt bé, Dolors.
Gràcies.
Doncs això i més a partir de la una.
Gràcies.
Acabem amb música de Queen, amb aquest àlbum llançat el dia 28 d'octubre, tal dia com avui, l'any 77, el News of the World, que contenia cançons com aquesta. Demà tornem a partir de les 10 amb una entrevista al portaveu de Ciutadans, Guillermo Gómez. Adéu-siau, que vagi bé. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all.